Black Hole.
Són 9:15, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dimecres 28 de setembre, mentre avui tots els diaris i els informatius estem pendents de les relacions entre Junts i Esquerra i el futur del govern, segurament també moltes dones hauran hagut de prendre la decisió de si tirar endavant amb un embaràs o no. Dit així, pot semblar fred, però les dades són les que són. Cada dia a Catalunya avorten una cinquantena de dones. Això traduït vol dir que al cap de l'any es practiquen prop de 20.000 avortaments. No entrarem a valorar si són molts o pocs, perquè són els que són. El cas és que existeixen perquè vivim en un país on l'avortament està despenalitzat. De fet, avui la Generalitat ha fet un pas més i ha anunciat que a partir d'ara es podrà avortar amb pastilles fins la setmana 14, quan fins ara només es podia fer durant les 9 primeres setmanes de gestació. Malgrat aquest dret, també és cert que hi ha centres on les dones encara no poden exercir-lo. Cada vegada en són menys, però n'hi ha alguns que amb l'excusa de l'objecció de consciència no permeten fer-ho. Segons escrivia la Laura Aznar en un article al Crític, cada any el percentatge de sanitaris que es neguen a oferir aquest servei està entre el 42 i el 46%. Per tant, gairebé la meitat dels professionals que podrien fer aquesta mena d'intervenció. I això, com dèiem, en un país on existeix aquest dret a avortar. Ja no parlem, doncs, d'aquells llocs on no només no està autoritzat, sinó que, a més, es castiga. Molts països encara ho veuen com un acte penal i d'altres estan fent passos enrere sobre drets ja aconseguits amb l'arribada de governs ultraconservadors al poder. Avui precisament és el Dia Internacional de la Despenalització de l'Avortament. De tots els que es fan a Catalunya, un 10% aproximadament, són perquè hi ha risc per la dona o també per una malformació en el fetus. La resta, el motiu que consta a les dades de l'Institut d'Estadística, és a petició de la dona. Evidentment, també podríem parlar sobre si cal o no més educació sexual. Avui, per exemple, el departament ha explicat que una de cada tres noies que avorten no és la primera vegada que ho fan. Per això han decidit també oferir mètodes anticonceptius de manera gratuïta. El fet és que tirar-ho endavant no deu ser mai una decisió fàcil i darrere de cada cas hi ha una història personal que se'ns escapa, però ningú hauria de jutjar la decisió d'una dona sobre un fet tan personal i tan íntim com és el de l'avortament. Passen 3 minuts de 9:15. Abans de sopar heu de saber que... i Jordi Turull estan reunits a aquesta hora al Palau de la Generalitat per decidir sobre el futur del govern que penja d'un fil. Estem pendents que el president comparegui per explicar quins passos haurà de prendre després de la reunió amb el secretari general de Junts i també de la trobada de 2 hores del govern. El detonant de la crisi és la tensió d'ahir entre el cap de files de Junts al Parlament, Albert Batet, amb Aragonès al debat de política general.
Cal que hi hagi confiança. Si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometgui una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
No entraré en cap joc que suposi posar en risc les institucions del país. Si algú ha de prendre decisions, que les prengui. Però jo no puc prendre les decisions que corresponen a d'altres i que fa setmanes que cal que es prenguin. I a partir d'aquí, com a president del país, prendré les meves...
Arran d'això, Aragonès ha convocat un Consell Executiu Extraordinari per demanar un per un a cada conseller de Junts si li manté la confiança. Des del Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat.
Una reunió que ha durat 2 hores amb el govern tancat sense mòbils. El president els ha expressat malestar i perplexitat pel que va passar ahir al debat i ha demanat un per un a cadascun dels 7 consellers de Junts si sabien que li etzibarien aquesta amenaça de la qüestió de confiança i si estaven d'acord o no. I com ha anat la reunió, quines respostes ha rebut? Doncs, segons explica Junts per Catalunya en un comunicat, els consellers des del partit s'han refermat en la voluntat que es compleixi l'acord del govern. Fonts de la reunió d'aquest partit també hi afegeixen a RAC1 que no han posat l'accent tant en la qüestió de confiança, sinó en la voluntat d'entendre'ns. En canvi, des de la banda d'Esquerra expliquen que els consellers de Junts no han estat clars, que han donat versions divergents sobre si estaven d'acord o no amb aquest plantejament de la qüestió de confiança. En resum, que han sortit de la reunió amb tot obert. Veurem què explica el president en la compareixença que farà a la Galeria Gòtica del Palau després de reunir-se amb Jordi Turull, que ha arribat aquí al Palau a 7:15, cridat pel president de la Generalitat per abordar aquesta qüestió. Avui al matí, Aragonès ja ha explorat tots els escenaris possibles amb el seu equip, ha anul·lat l'agenda i s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb el seu nucli de confiança. Un d'aquests escenaris possibles és el de trencar el govern.
Doncs estarem, evidentment, pendents d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, just quan acabi aquesta reunió entre Aragonès i Jordi Turull, el secretari general de Junts, s'unirà a l'executiva del partit, que s'està fent també aquest vespre per analitzar la situació. Tot plegat en un dia en què s'han visualitzat les dues ànimes que hi ha dins de Junts, els que aposten per plantar-se davant d'Esquerra i els que volen mantenir el govern, Adrià Santasusagna.
Sí, avui Junts ha intentat consensuar una posició unida en un dinar entre Jordi Turull, Laura Borràs, Albert Batet, Josep Rius i membres del govern. El cert és que dins del partit hi ha divisió sobre si s'ha de marxar del govern o no. Laura Borràs, de l'ACN, ha remarcat que no s'està complint l'acord entre Esquerra i Junts i manté sortir del govern com una possibilitat. Diferents han estat les declaracions del conseller d'Economia, Jaume Giró, avui ja posant el focus als propers pressupostos i a la continuïtat del govern.
Si hi ha algú dins del govern que no està complint els compromisos, per què no parlem de que sortir del govern qui no compleix els compromisos? Per què la pregunta si Junts per Catalunya surt del govern? Per què no és si Esquerra Republicana no està complint els compromisos, per què Esquerra Republicana no surt del govern?
Avui el que sí que he fet a les 8 del matí és enviar a totes les conselleres i consellers del govern l'assignació pressupostària que cada departament tindrà en el pressupost del 2023. I el govern ha de governar.
Ara estem pendents d'aquesta executiva de Junts per Catalunya. No hi haurà roda de premsa prevista de moment, però s'espera un comunicat de les decisions que l'executiva hagi pogut prendre davant d'aquesta crisi de govern.
Gràcies, Adrià. Independentment de com evolucioni la crisi de govern, els partits s'hauran de mullar divendres al Parlament sobre l'acord de claredat i la qüestió de confiança. Qui ho ha posat sobre el paper per votar-ho són els Comuns i el Partit Popular. El PSC també demana acordar abans que s'acabi l'any el traspàs de Rodalia, Sílvia Solanes.
Els republicans diuen que l'acord de claredat no estava pensat per votar-lo en una proposta de resolució, però els Comuns ho porten al ple i, per tant, tots s'hauran de posicionar. El mateix passa amb la qüestió de confiança. Ha estat el PP qui la demana per abans de final d'any, però tot apunta que tindrà poc recorregut. I pel que fa a les propostes relacionades amb l'estratègia independentista, Junts i Esquerra no n'han pactat cap i cadascú va pel seu costat, tot i que coincideixen a defensar l'1 d'octubre. Els republicans també fan èmfasi en una solució política i des de Junts a buscar una estratègia conjunta a les Corts. Mentrestant, la CUP, que fa un any demanava un referèndum, aquesta legislatura obvia i demana posar fi a la taula de diàleg i no fer el joc a Madrid. Procés a banda, el PSC defensa pactar el traspàs de Rodalies abans d'acabar l'any i els Comuns un pla per aturar els accidents amb ciclistes. Proposen un catàleg de carreteres segures amb algunes vies exclusives per a ells algunes estones.
I mentre estan en un clima preelectoral i quan falten menys de 8 mesos per les eleccions municipals i en aquest escenari se li acumulen també els problemes a Junts per Catalunya. A Girona, la seva candidata, Assumpció Puig, avui ha anunciat a l'alcaldia. Al·lega discrepàncies internes i acusa el comitè local d'actuar a la seva esquena. Des de Girona, Bàrbara Julvé.
La coordinadora local qüestionava les possibilitats que la cap de llista fes uns bons resultats a les pròximes eleccions. Va haver-hi una roda de reunions en secret amb aquest rerefons que han provocat un desgast en la candidata arquitecta i que mai s'havia involucrat en cap aventura política, tal com explica Puig a RAC1.
Segurament hi ha hagut una sèrie de coses que no han agradat, però que no me'n sento jo culpable directament. És la manera que ha funcionat, suposo, internament el partit durant temps i jo he trencat una mica aquesta manera de funcionament i no ha agradat.
Puig tenia l'aval de Carles Puigdemont i de Marta Madrena. A hores d'ara encara no se sap qui la substituirà.
Doncs tot aquest enrenou a les portes dels 5 anys de l'1 d'octubre, avui al cervell de l'operació per comprar i distribuir les urnes, Jordi Sánchez ha passat pel món a RAC1 a explicar com va anar. Sánchez, que aleshores era el president de l'ANC, va explorar el mercat xinès i va coordinar l'arribada a Catalunya de les urnes, uns moviments dels quals no informava el govern.
T'anava informant el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, dels processos que feien?
No.
No li demanaven estar informats?
Demanaven estar informats, sobretot el vicepresident Junqueras, però aquesta operació, com d'altres, es feia amb absoluta confiança i discreció.
Val.
i assegura també que hi va haver molta tensió entre el govern de Rajoy i el rei Felip VI i la Fiscalia per l'entrada a presó dels líders independentistes. 20 minuts per les 9, seguim pendents d'aquesta possible compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Mentrestant, us expliquem més coses. El Tribunal Suprem ja pot decidir si inhabilita Eulàlia Reguant. Avui s'ha deixat vist per sentència el judici a la diputada de la CUP, acusada de desobediència per no respondre a les preguntes de Vox durant el judici del procés. Reguant ha deixat clar que no va respondre a l'extrema dreta perquè l'hauria legitimat. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La diputada de la CUP ha centrat la seva defensa en tres grans línies. La primera, recordar que ja va pagar una multa de 2.500 euros per aquest mateix fet. La segona, destacar la poca mà esquerra de Marchena per buscar una alternativa. I la tercera línia de defensa l'han recolzat en la llibertat d'expressió de Reguant. Hauria estat, diu, anar contra els seus principis.
Perquè assumir la presència d'aquells qui neguen drets fonamentals en un judici era acceptar o obrir la porta a que no hi hagués justícia, perquè aquells que no defensen o no volen garantir drets fonamentals, és impossible que imparteixin justícia.
Reguant demana l'absolució, tot i que té clar que la presència de Vox al Suprem no era casualitat.
L'actuació de Vox com a acusació popular es va convertir així en una eina més de l'Estat per construir un judici polític, un element més de l'engranatge repressiu de l'Estat.
La Fiscalia però defensa que els arguments de Reguant no tenen sentit perquè els testimonis d'un judici han de dir la veritat a totes les parts.
Tot plegat, Arnau, en un judici en què Reguant també ha respost al tribunal en català.
Sí, tenia una intèrpret al costat que anava traduint cada frase que Reguant deia en català. S'aixecava de la cadira, s'acostava al micròfon i responia en castellà.
Només contestaré les preguntes del meu advocat.
Solo va contestar las preguntas de su abogado.
Fins i tot amb un compromís previ del president del tribunal.
Si usted cree en algún momento que la intérprete no traduce fielmente lo que usted quiere decir, hágalo saber al tribunal.
A diferència d'altres judicis, però, el paper del jutge Miguel Colmenero ha passat més desapercebut, tot i que ha tallat l'alegat final de Reguant.
No se trata de que haga aquí un alegato político ni en un sentido ni en otro. Eso es ajeno completamente a lo que aquí se está discutiendo.
El judici, per cert, ha durat poc més d'una hora i cap de les parts ha presentat testimonis.
I encara a Madrid, la crònica política avui ve marcada per la reunió que van tenir en secret, cara a cara, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal la setmana passada. La resta de partits els acusen de preparar pactes amagats, bàsicament perquè no han volgut fer pública aquesta trobada. El PP ho emmarca dins la normalitat i Vox diu que no pensa informar-ne de cap detall. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
Ser una reunió d'una hora en un hotel que s'ha conegut només gràcies a una filtració a la Sexta i que després han confirmat tots els partits. Fonts del PP, que parlen de trobada correcta, admeten que hi va haver coincidència en el diagnòstic d'Espanya, però desavinences en les receptes. A més, el PP ho equipara a reunions que Feijóo ha fet amb altres líders polítics, incloent Yolanda Díaz, una trobada que tampoc se sabia. Vox el que diu és que no hi ha res a explicar i Santiago Abascal avui ha al·ludit la premsa amb aquesta frase.
Si hubiera sido secreta no te hubieras enterado.
La resta de partits, els que demanen explicacions, el PSOE acusa el PP d'enllestir pactes amb l'ultradreta i que per això era una reunió clandestina.
2:03, el comissari en cap dels Mossos intenta frenar la crisi oberta a la cúpula del cos. Josep Maria Estel ha enviat un comunicat a tots els agents en què assegura que l'actual direcció continuarà treballant conjuntament i que ell diu té el suport del conseller d'Interior. Això després de saber-se que la relació amb el seu número 2, Eduard Sallent, està més deteriorada que mai. De fet, segons El País, Estel va demanar sense èxit que es destituís a Sallent, Benet Íñigo.
Ja fa mesos que, segons ha pogut saber RAC1, Estel i Sallent treballen pràcticament de manera independent. De fet, els recels d'Estela venen en bona mesura perquè Sallent actuaria d'esquenes a ell, prenent decisions directament amb el director de la policia. I això que fa tot just 9 mesos que Interior els va situar a tots dos al capdavant del cos amb la idea de situar-hi dos perfils complementaris, un més vinculat a l'operativa de proximitat i l'altre als serveis centrals i a les noves línies estratègiques. Després de plantejar un ultimàtum, o Sallent o Estela, amb el comunicat d'avui el comissari en cap refreda la situació, assegura que l'actual direcció va per llarg, que està afrontant projectes estratègics i que compta amb el suport de la direcció política.
Tots aquests projectes que impulsem des de la prefectura els duem a terme de forma conjunta amb el Departament d'Interior, com no pot ser d'una altra manera. Pel que fa a mi, podeu estar segurs que sense el suport del conseller, del seu equip de treball i de la prefectura, no hauria pogut tirar endavant tots aquests projectes. Seguim treballant plegats i demostrant en el dia a dia la nostra professionalitat.
En tot cas, Estela no desmenteix les informacions sobre la crisi a la prefectura i acaba el text agraint la lleialtat del conjunt de l'organització, justament el que, tot i que no ho diu a la carta, troba a faltar del seu número 2.
I d'altra banda, el govern farà canvis en la comunicació a la població arran de l'episodi de gairebé 4 dies de pudors originades a la petroquímica de Tarragona. Tant els veïns com l'alcalde de la ciutat s'han queixat de la lentitud i de la falta de transparència. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Amb la pudor a benzina i a gas, encara en diversos punts de la ciutat de Tarragona, per una fuita de nafta la matinada d'aquest dilluns, la Generalitat ha fet autocrítica i ha anunciat canvis. Millores, sobretot, en la manera de comunicar a la població els incidents de la petroquímica, encara que no posin en risc la seguretat de la població. Però, en canvi, com ha passat aquests 3 dies, es generin males olors persistents i una sensació de falta total de transparència. Teresa Pallarès, la delegada del govern català a Tarragona, ho ha admès en una roda de premsa d'urgència aquesta mateixa tarda.
En les fases de comunicació i en els tempos de la comunicació, jo crec que tothom, els que estem aquí i tota la població que ens pugui escoltar, estem d'acord en que això és millorable.
No es va explicar fins que la pudor era ja insuportable i més de 400 veïns havien trucat alarmats al telèfon d'emergència 112.
Passa gairebé un minut de 9:15. Un nou medicament experimental aconsegueix retardar l'Alzheimer. Es tracta d'un fàrmac que elimina una proteïna que s'acumula al cervell de les persones amb aquesta malaltia. L'han desenvolupat 2 farmacèutiques dels Estats Units i del Japó i a principis de l'any que ve ja en podrien demanar l'autorització a l'Agència Europea de Medicaments, Laia Colomer.
És la primera vegada que s'aconsegueix crear un fàrmac així i que superi totes les fases dels assajos clínics. Els resultats preliminars mostren que redueix un 27% la progressió de la malaltia en les fases més inicials. Un dels centres que ha participat a l'estudi és l'Hospital de Sant Pau. El cap del Servei de Neurologia, Albert Lleó, en destaca els resultats a RAC1.
Sempre és difícil dir un 27% és molt o és poc, però quan no hi ha cap medicament que hagi demostrat aquest benefici, és un gran avenç, perquè fins ara no disposàvem de tractaments biològics d'alguna manera que hagin acabat l'estudi i que hagin demostrat aquest benefici.
El tractament consta d'injeccions cada 2 setmanes durant un any i mig. Les millores es comencen a observar al cap de 6 mesos de començar-lo.
El Departament de Salut amplia l'avortament farmacològic fins la setmana 14 d'embaràs, és el que fa amb 2 pastilles. Ho recull el nou protocol que s'ha presentat avui. Fins la setmana 9, el tractament s'administrarà en ambulatoris com fins ara i entre la 10 i la 14 es farà en hospitals, Pep Tormos.
Fins ara l'avortament amb fàrmacs només es podia fer fins la setmana 9. Més enllà, fins la 14, l'única possibilitat d'interrompre l'embaràs era amb un avortament quirúrgic. Ara el nou protocol de salut estableix que es puguin utilitzar els 2 mètodes fins la 14a setmana. La coordinadora, Marta Simó, diu que així s'amplia el dret a la dona a triar com ho vol fer.
Proposem en el nostre protocol una atenció integral en els supòsits legalment establerts, és a dir, que arriba fins la setmana 14, que és la setmana que està tipificada en la normativa legal vigent actualment, i que inclou també els diferents mètodes, tant el farmacològic com el quirúrgic, que la dona pot triar un cop hagi estat convenientment informada.
El protocol també preveu oferir mètodes anticonceptius gratuïts a les dones que avortin, això després de detectar que 1 de cada 3 no és el primer cop que ho fa.
I descobreixen més de 60 gens nous relacionats amb l'ictus. Ha estat en l'estudi genètic més gran fet fins ara sobre aquesta malaltia. La troballa obre la porta a poder predir quines persones tenen més risc de tenir un ictus i trobar noves teràpies per tractar-lo.
Els investigadors van estudiar el genoma de 100.000 persones que havien tingut un ictus i el van comparar amb el 1 milió de persones sanes. Dels gairebé 90 gens associats a l'ictus que van detectar, una 60 són nous. A l'estudi han participat l'Institut de Recerca de Sant Pau. L'investigador principal, Israel Fernández Cadenas, explica a RAC1 que això els permet entendre millor la malaltia.
Podem utilitzar totes aquestes dades genètiques per crear algoritmes, per crear mètodes per poder identificar aquells pacients que tenen aquelles persones que tenen un risc molt elevat de patir un ictus en el futur.
Els resultats s'acaben de publicar a la revista Nature.
I la vacuna contra la ràbia a animals de companyia serà obligatòria a Catalunya. El Departament d'Acció Climàtica ho ha anunciat després de constatar un augment del risc de contagi per l'arribada d'animals procedents d'Ucraïna. I és que en aquest país la malaltia és endèmica. Es tracta d'una malaltia mortal que afecta gossos, gats i fures i que passa d'animals a persones, Maria Costa.
A Catalunya és un virus pràcticament inexistent, però amb l'arribada de persones que han fugit d'Ucraïna i que han portat els seus animals de companyia, la percepció del risc que el virus circuli ha augmentat. El cert és que aquest país la malaltia hi té molta incidència, tot i que de moment a Catalunya no s'ha detectat cap infecció activa al miler d'animals ucraïnesos que han arribat els últims mesos. Pel vicepresident del Col·legi de Veterinaris, Ramon Sadó, les dades indiquen que la prevenció és clau.
El 95% dels casos de ràbia humana són per contacte amb un gos rabiós. I el 100% dels casos, per tant, són evitables si aquest gos fos vacunat. Deixar zones sense vacunar entremig d'altres vacunades el que fa és que augmenta el risc de tots els altres i, a més, el risc propi d'aquests que no estan vacunats.
A Catalunya, només el 12% dels animals domèstics estan vacunats. De fet, és obligatori a tot l'estat espanyol, excepte Catalunya, el País Basc i Galícia. La futura normativa sortirà a consulta pública aquest octubre.
I el govern recomana no tenir mòbil abans dels 12 anys i prohibir les pantalles abans dels 3. Són algunes de les indicacions de la guia que ha presentat avui per prevenir els riscos del mal ús de les tecnologies. Segons l'OMS, la meitat dels trastorns mentals apareixen abans dels 14 anys.
Dels 4 als 6 anys, recomana que si han de fer servir pantalles, ho facin menys de mitja hora cada dia i també apartar les pantalles durant els àpats i desconnectar-les abans d'anar a dormir. Segons el sotsdirector general d'Addiccions del Departament de Salut, Joan Colom, la guia és necessària per l'impacte que té la tecnologia a la població més jove.
Situacions d'aïllament, persones que es concentren i es tanquen a casa seva i a la seva habitació i juguen durant hores, amb el que vol dir de pèrdua i desconnexió de tot l'entorn familiar, personal, social, acadèmic, sempre genera un trastorn relacional, possibles depressions posteriors, trastorns d'ansietat, però les guies estan precisament per ajudar a familiars, pares, educadors, entorn en general, a fer-hi front d'una manera més coherent i correcta.
La guia està adreçada a famílies, educadors i també als nens i joves.
9 minuts per les 9, l'assassí confés del seu pare a Vilanova i la Geltrú assegura davant el jutge que va cometre el crim induït per la seva amiga, també acusada, que el va manipular. El noi ha dit que va deixar de ser una persona per convertir-se en una màquina. Ara bé, RAC1 ha pogut tenir accés a una prova que pot canviar el sentit de la història. La defensa de la noia, l'Alba, la volia incloure al sumari del cas, però el tribunal no li ha permès. És aquest vídeo que sentiu.
Que no estava muerto, estaba de parranda. Bueno, no exactamente. Solo me queda agradecer a mi padre, pues todo lo que hizo y lo que ha hecho por mí siempre, me dio una última lección de vida ese día. Y es que rendirse no es una opción. Aquí se lucha hasta el final.
Això ho diu l'acusat, l'Ismael, en un vídeo que va penjar fa poques setmanes a Instagram. Avui, durant la declaració al judici a l'Audiència de Barcelona, el noi ha insistit a culpar la seva amiga per haver-lo manipulat i obligat a matar el seu pare i així quedar-se, diu, amb els seus diners, Mar Poyato.
El noi ha explicat amb un to fred i sense dubtar en cap moment que va matar el seu pare mentre dormia. Diu que ho va fer seguint les ordres de l'Alba, l'altra acusada que, segons ell, el tenia manipulat i s'aprofitava de la seva malaltia mental, tot i que llavors l'Ismael no era conscient que tenía brots psicòtics.
Me dijo que yo no sabía muy bien cómo hacerlo, entonces me dijo, ¿no tienes un cuchillo o algo por ahí? Y que coja un cuchillo y se lo clave en el cuello. Lo hice, colgué el teléfono, me fui a la habitación de al lado. Fue como dejas de sentir, dejas de ser persona para convertirte en una máquina, te acercas y lo matas. I ja està.
L'acusat diu que no era conscient del que feia, però a preguntes de la defensa de l'Alba ha confessat que va haver de prendre alcohol abans de matar el seu pare per tenir el valor suficient. L'Alba declararà demà, la fiscalia li demana 34 anys de presó per induir a l'assassinat i per un delicte d'estafa.
I Sant Andreu de Llavaneres comença els tràmits per recuperar pel poble una finca que ara és de l'exèrcit espanyol. El seu propietari la va donar a l'Ajuntament per fer-hi una escola l'any 36, però la Guerra Civil ho va canviar tot. Des del 1940 ha estat la residència de comandaments militars durant les vacances d'estiu. Corresponsal al Maresme, Mar Sánchez.
La reclamació comença ara, després de mesos de feina a càrrec de l'arxiver municipal, que ha recopilat tot un seguit de documentació que acredita que l'immoble va ser municipal entre el 1936 i 1940. L'alcalde de Llavaneres, Joan Mora, va registrar una primera instància divendres passat a la delegació del Govern Central i a la Delegació de Defensa de Catalunya a Barcelona. Ara s'adreçarà al Senat i al Ministeri de Defensa. Guaita RAC1.
Intentarem, doncs, fer una trobada entre passadissos amb la ministra i demanarem doncs, que se'ns torni la casa, que era, doncs, com hem pogut demostrar amb una primera donació, al poble de Llavaneres. Si no veiem resposta, doncs haurem d'emprendre accions judicials perquè tenim prous documents per poder reclamar doncs, la casa.
De fet, entre la documentació presentada hi ha diverses cartes de l'alcalde que hi havia el 1947 en plena dictadura, que ja havia reclamat la finca pel poble, però no va tenir resposta.
Els Mossos d'Esquadra detenen dos conductors per superar de llarg el límit de velocitat permès. Un d'ells, a més, anava begut.
El primer circulava 140 km per hora per una carretera de la Roca del Vallès, on la velocitat màxima permesa és de 50. Se l'ha denunciat penalment. Pel que fa al segon, anava a 250 km per hora per l'AP7 a Maçanet de la Selva. És un tram limitat a 120. L'han enxampat cap a les 2 de la matinada i ha donat positiu al control d'alcoholèmia.
Una mica més de 5 minuts per les 9. El govern espanyol concretarà entre demà i divendres la pujada d'impostos que prepara per contrarrestar les rebaixes fiscals en algunes comunitats. Aquesta reforma també inclourà una baixada puntual d'algun tribut, però es descarten retocs a la baixa de l'IRPF. Tornem a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, tant sobre com podem, amaguen les xifres de moment. Hi ha dues grans incògnites, sobretot fins a quin punt pujarà l'IRPF per rendes altes, on quedarà el topall, i quina rebaixa s'aplicarà. Aquest vespre la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, no en donava pistes, però apuntava a retocar l'IVA en alguns productes concrets, com s'ha fet amb la llum al gas.
La determinació que tenim para aprovechar todos los instrumentos y adoptar las medidas que sean necesarias, incluyendo rebajas fiscales selectivas o generalizadas, como hemos venido haciendo con la bajada del IVA, la bajada de los impuestos especiales de la energía, todas las bonificaciones fiscales y las moratorias para las empresas.
I a tot això, fons del PSOE admeten ara que la rebaixa de l'IRPF anunciada per Ximo Puig al País Valencià fa molt mal al relat d'impostos que té en aquests moments el govern espanyol.
En plena onada d'inflació de preus, els sindicats també convoquen mobilitzacions aquesta tardor per exigir augment salarial. Seran el 7 d'octubre davant les seus de les organitzacions empresarials i hi haurà una concentració unitària a Madrid el 3 de novembre.
De moment no està previst que se'n faci una a Barcelona. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, denuncia que la patronal no està movent ni un dit per negociar amb els sindicats.
No lo hacemos porque queramos, lo hacemos forzados por la intransigencia de una patronal. Las empresas tienen margen suficiente como para poder negociar los convenios al alza. Las familias no pueden mantener esta situación.
Sobre en quin percentatge haurien d'augmentar els salaris, els sindicats diuen que caldrà negociar i que l'objectiu és que els sous pugin un 10%, com ho ha fet l'IPC.
El que s'està a punt de tancar és una pujada de sou dels funcionaris de l'Estat el 2023. Aquesta tarda no hi ha hagut acord, però demà es tornaran a reunir. El Ministeri d'Hisenda podria posar damunt la taula un augment del 3,5%. I encara en crònica econòmica al Regne Unit, la lliura esterlina continua perdent força enfront al dòlar. Des de principi d'any fins ara ha perdut un 20%.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Avui es canvia a 1,07 dòlars, mentre que a principi d'any el canvi estava a 1,30.
Tot plegat a les portes que el govern de la Gran Bretanya presenti el seu pla de rebaixa d'impostos que fa por als inversors perquè dispararà el deute públic. El Banc d'Anglaterra ja ha dit que farà el que calgui per frenar la caiguda en picat de la moneda britànica. L'euro també es canvia per sota del dòlar a 0,96, una debilitat de monedes europees davant del dòlar que impacta encara més en la inflació perquè la majoria dels intercanvis comercials es fan amb dòlars.
I en aquest escenari el Banc Central Europeu avisa que prioritzarà l'estabilitat de preus al creixement econòmic. Per tant, continuarà pujant els tipus d'interès. Ho deia avui la presidenta de l'organisme, Christine Lagarde.
We will do what we have to do.
Farem el que hem de fer, que és continuar pujant els tipus d'interès a les properes reunions. El nostre principal objectiu és l'estabilitat de preus.
Our primary objective is price stability.
Lagarde avui ha admès que el BCE es va equivocar en les previsions d'inflació.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Dos minuts per les 9, la Unió Europea anuncia un nou paquet de sancions contra Rússia. Proposa un preu màxim al petroli rus que s'importa i prohibir també l'exportació de material tecnològic des d'Europa, sobretot aquell que Moscou fa servir per engreixar la maquinària militar.
És la resposta de Brussel·les als dos referèndums convocats per Putin al Donbass i a l'amenaça nuclear. El vuitè paquet de sancions des que va començar la guerra. Primer, això sí, l'han d'aprovar els 27 estats membres, cosa que s'ha complicat després que Hongria hagi anunciat que ho vol sotmetre a votació en una consulta. Això mentre la Unió Europea també ha reforçat la seguretat al voltant de les infraestructures crítiques després de les explosions al gasoducte Nord Stream. Avui Rússia ha negat cap relació amb el sabotatge del gasoducte.
I per la seva banda, els Estats Units demanen als seus ciutadans que se'n vagin de seguida de Rússia. Vol evitar possibles reclutaments del Kremlin pel seu exèrcit en cas que tinguin doble nacionalitat.
Ho fan un missatge que ha penjat al web de la seva ambaixada a Moscou i avisa que cap ciutadà nord-americà ha de viatjar ara al país i que els que hi són n'han de sortir. Recorda que els vols de sortida de Rússia són extremadament limitats i que l'ambaixada té poc marge de maniobra per ajudar-los.
Són pràcticament les 9. El Festival de Cinema de Sitges es prepara per una edició de rècord. Quan falta una setmana perquè comenci, el certamen ja ha venut més entrades que el 2019, abans de la pandèmia, Maria Cusó.
En total s'han venut més de 46.700 entrades, una xifra que se situa a nivells del 2017-2018, les dues millors edicions del festival. Sitges espera acollir aquest any més de 200.000 visitants, un 40% dels quals dormirà a la ciutat. De fet, els hotels de Sitges ronden una ocupació del 85%. Per cert, que aquest any també torna una de les activitats més emblemàtiques del Festival de Sitges, la famosa Zombie Walk, que espera tornar a congregar centenars de seguidors després de dos anys sense poder-se celebrar per la pandèmia. El festival es farà del 6 al 16 d'octubre.
I qui també torna a Sitges, Maria, és l'Star System Internacional. Qui veurem passar per aquesta catifa vermella?
Doncs a les presències ja anunciades d'Eva Green o Dario Argento s'hi afegeixen l'oscaritzat Miguel Asanavicius, director de The Artist, Robert Englund, actor que va donar vida a la Terra Freddy Krueger, i el coreà Lee Jung-jae, protagonista del Juego del Calamar. A més, l'especialista en efectes especials Colin Arthur rebrà el gran premi honorífic del festival. En parla el director Àngel Sala.
Ell va treballar a una pel·lícula rodada a Espanya, que és Conan el Bárbaro, donde va a fer los efectos animatrónics de los monstres, entre ells una impressionant serpent gegant que atacava el Conan.
Qui també passarà per la catifa vermella són Ángela Molina, Macarena Gómez o Maria León. Formen part del repartiment de La Piedad, la nova pel·lícula d'Eduardo Casanova, que just acaba de guanyar el premi a millor pel·lícula al Fantastic Fish Fest d'Austin, a Texas, als Estats Units. Es tracta d'un dels festivals de cinema fantàstic amb més renom del món.
I un últim apunt encara de cinema fantàstic i de terror, perquè ja està disponible el primer tràiler del Rec Terror sin Pausa.
Al principio no había la idea de hacer una película.
Tenían un proyecto bastante...
Es tracta d'un documental dirigit per Diego López Fernández que explica el rodatge de la mítica Rec coincidint amb els 15 anys de l'estrena. El documental es projectarà al Festival de Sitges i arribarà a les sales de cinema el 28 d'octubre. I demà s'estrena Apagón a Movistar Plus.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame.
La sèrie mostra els efectes d'una apagada energètica general provocada per una tempesta solar que afecta diversos països del món. Són 5 episodis que han dirigit 5 grans noms de l'audiovisual espanyol: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez, Isa Campo i Isaki La Cuesta, que en dirigeixen un cadascun. I Televisió de Catalunya ja ho té tot a punt per posar en marxa el nou Super 3. Que ja està decidit, no cal que miris enrere. Serà el 10 d'octubre. Aquesta que sentim és la primera cançó de Beta, el nou grup musical que tindrà aquest espai.
Aquest nou projecte infantil inclourà la posada en marxa d'una nova plataforma digital amb una app per televisors intel·ligents, un web, canals a les xarxes socials i una ampliació de l'oferta de podcast. D'una banda hi haurà l'S3 dirigit a la primer, a la infància, i l'altra franja es dirà X3 i estarà adreçada a nens i preadolescents.
I atenció, encara en l'àmbit cultural aquesta dada, la meitat dels dramaturgs a Catalunya no cobra per la seva feina. Ho denuncia la nova associació de dramaturgs, que neix amb l'objectiu de defensar els drets del sector.
Segons les dades recollides per l'entitat, pràcticament tots, un 95%, combinen la dramatúrgia amb altres ocupacions i només un 30% dedica la meitat de la seva jornada laboral a la dramatúrgia.
I el Caixa Fòrum ret homenatge al món del còmic amb l'exposició Còmic, Somnis i Història. La mostra proposa un recorregut per la història del gènere amb més de 350 peces sobre Tintín, Astèrix o Spider-Man, entre d'altres.
Fa un recorregut des dels seus inicis fins a l'actualitat. Comença amb un dibuix de 1896 de la sèrie de Yellow Kid, considerat el primer còmic modern, i arriba fins a l'actualitat amb Joselito, de Marta Altieri. El comissari de la mostra, Bernat Mahaet, defensa que el còmic és apte per tots els públics.
Si parlem de Tintín, per exemple, és de 7 a 77 anys. És per tots els públics. El missatge pot ser subliminal pels més originals i més senzill pels altres. Per tant, s'adreça a tothom.
L'exposició es podrà visitar fins al 15 de gener.
I encara queden gairebé 3 mesos, però a Barcelona ja comença a escalfar motors pel Nadal. Avui hem sabut que els llums de Sant Pau tornaran aquest any a la ciutat amb un nou espectacle.
Començarà el 22 de novembre i s'allargarà fins al 15 de gener. Després de l'èxit de l'any passat, quan hi van passar més de 200.000 persones, aquest any s'estrenarà l'espectacle L'Univers de la Llum, que es proposa convertir el recinte modernista de Sant Pau en un lloc ple de llums i colors i on es podrà fer un recorregut per endinsar-se als misteris de l'espai, amb galàxies, estrelles i planetes. Les entrades ja estan a la venda.
9 i 4 minuts, moment per repassar els esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Dia molt important per la gent del bàsquet perquè avui comença una nova temporada de la Lliga ACB.
I enguany el bàsquet català tindrà 4 equips a la màxima competició del bàsquet estatal. Barça, Joventut, Manresa i el Girona de Marc Gasol, que debut ara mateix rebent el Real Madrid.
Marxem, doncs, cap a Fontejau. Marc Mundet, bona nit.
Bona nit, es pot parlar de partit històric. Fa 14 anys del darrer partit ACB en aquest escenari. Una pancarta que s'ha desplegat del fons del pavelló per part dels engabiats. La grada d'animació ho resumeix tot. Marc, eternament agraïts. I és que sense Marc Gasol, res del que està passant avui seria possible. A més, com digueu, estrena l'engròs contra el vigent campió de Lliga i sotscampió d'Europa, el Real Madrid. És a punt de començar el maig, encara no s'ha fet el salt inicial. Els blancs es planten a Fontejau, atenció, amb 6 baixes.
Doncs estarem també pendents d'aquest partit. Gràcies, Marc. El Barça, Héctor Bellerín, que s'ha fet proves aquest matí, que confirmen que té una lesió al soli de la cama esquerra.
Les proves han estat a primera hora del matí i abans de les 11 el club ja ha comunicat que la lesió és segurament més greu del que pintava inicialment. Bellerín s'estaria fora entre 3 i 4 setmanes i per tant es perdrà entre 6 i 8 partits, entre els quals destaca el doble duel contra l'Inter de Milà a la Champions o el clàssic davant el Madrid a la Lliga.
I per últim, hem de dir que l'Espanyol continua preparant el partit de diumenge contra el València, però avui és notícia el futbol base del club.
Sí, perquè segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol és a prop de tancar un acord de col·laboració amb la Unió Esportiva Cornellà. Els blanquiblaus tindrien preferència sobre els jugadors del futbol base a canvi d'una petita quantitat econòmica. L'Espanyol recuperaria un acord que ja va tenir fa unes temporades, s'emmarcaria en la relació entre tots dos clubs, per la qual, recordem, el Cornellà utilitza l'estadi de l'Espanyol de local als partits de la Primera Federació.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta tarda hem tingut alguna tempesta forta. Com està la situació ara
doncs
mateix?
Doncs encara descarrega amb ganes en alguns sectors de les comarques de Girona. Una tempesta que a mitja tarda ha deixat una bona pedregada en alguns sectors de l'Alt Empordà, cap a Terrades, per exemple, però ara mateix encara continuen baixant des de la Garrotxa cap al Pla de l'Estany, arribant ara en alguns sectors del Gironès. També ara mateix, sobretot, àrees descarregades amb força del nord del Baix Empordà, ens comentant des de Verge, que sense calamar-se, però que han caigut uns 15 litres en tan sols 20 minuts. Compte la tempesta que hi ha ara, doncs, això, a cavall del Gironès i el Pla d'Estany, que es dirigeix cap al Baix Empordà, per tant, temps mogut encara, en les properes hores de mica en mica aniran marxant i la nit sembla que serà tranquil·la.
I Abel, ens deies a principis d'aquesta setmana que segurament sí, cap a finals hi hauria un canvi. Es confirma o no que baixen
sí,
les temperatures?
Sí, sí, baixen les temperatures i ho notarem demà, sobretot a la meitat nord de Catalunya, però durant el centre del dia, durant les hores diurnes, de bon matí...
Que notarem què vol dir?
Que notarem vol dir que, per exemple, avui ja hem tingut temperatures de 25, 26, 27 graus en algunes comarques, i demà en aquests sectors de les comarques de Girona ens quedarem entorn dels 15, 16, 18, per tant és una bona baixada de temperatures, tot i que cap a la meitat no ens notarà tant i l'ambient no serà doncs, tan de tardor, però les màximes de 25, 26 seran màximes en molts casos del centre i sud del país de 20, 22. Però deixa'm remarcar això, que de bon matí en conjunt no farà més fred que avui, però en canvi, si avui feia fred en primeres hores i després al migdia feia bonança, doncs demà no hi haurà aquesta diferència. I comentar també les pluges, eh? Perquè al matí pot tornar a haver alguns ruixats a les comarques de Girona, especialment cap a l'Empordà, però arribant a la Sierra Marítima, fins i tot cap a l'Alt Maresme, i a la tarda, al llarg de la tarda, les precipitacions aniran guanyant protagonisme al Pirineu, Prepirineu i a gran part de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona. Algunes poden ser una mica intenses, per tant, pluja a la tarda en alguns sectors, amb ambient d'avançada tardor, doncs això, mira, per acomiadar pràcticament ja el mes de setembre, ambient potser de finals d'octubre, en alguns casos.
I més enllà d'aquest canvi de temps aquí a casa nostra, ens deies també, Abel, que estem pendents d'un cicló important als Estats Units, també.
Sí, és l'huracà Ian, de categoria 4, ha impactat a la zona al sud-oest de Florida, a uns 200 quilòmetres al sud de Tampa, que és la tercera ciutat més important de Florida, amb vents sostinguts d'uns pràcticament 250 quilòmetres per hora. Un cicló important, dels més importants de l'últim segle en aquesta zona d'Estats Units, i ara hem d'estar pendents de les notícies que ens arribin d'allà, perquè els vents són importants, pluges, inundacions, i va avançant cap a l'interior de l'estat, però de mica en mica hauria d'anar perdent força a mesura que abandoni ja el Golf de Mèxic.
Doncs gràcies, Abel, ens actualitzes la informació d'aquí una hora.
Molt bé, fins ara.
Que vagi bé, fins ara. Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquí la tertúlia d'aquest dimecres 28 de setembre. Com dèiem, estem pendents d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la trobada que ha tingut aquesta tarda amb tots els consellers del govern i també a aquesta hora amb Jordi Turull. Però abans saludem els tertulians d'avui. Jordi Cabré, advocat i escriptor. Què tal?
Bona
molt bona nit.
Nit.
La Maria Vila, que és advocada. Què tal, Maria?
Hola, bona nit.
L'advocat i periodista i professor també universitari, Josep Manel Silva. Què tal, Josep Manel? Bona nit.
Bona nit, Anna.
I l'Anna Simó, que és filòloga i exdiputada del Parlament. Bona nit, Anna,
bona
també.
Nit.
Déu-n'hi-do, quins dos dies, perquè ahir acabàvem tardíssim amb aquest debat de política general al Parlament, i avui doncs la situació s'ha anat complicant al llarg d'aquesta tarda. Haurem d'estar pendents, evidentment, d'aquesta compareixença de Pere Aragonès. No sé si també tenim connectat el Marc Martínez Amat. Marc, ens escoltes?
Sí, sí.
Marc, escolta'm, explica'ns una mica quin és el panorama a aquesta hora, pendents d'aquesta compareixença. Tens alguna pista de quan podria ser? El president està reunit de moment a aquesta hora amb Jordi Turull?
Sí, no sabem quan podria ser, perquè els timings, diguem, les previsions que hi havia horàries ja han anat saltant pels aires de fa estona, perquè, per exemple, teníem pendent una reunió de l'executiva de Junts per Catalunya, primer a les 7, després a 7:45, i ara no sabem si l'han començat o estan esperant que el secretari general, que Jordi Turull, acabi aquesta reunió per anar cap allà. Tindria sentit, perquè es discutirà sobre el que es pugui acordar o parlar en aquesta trobada que estan fent el president Aragonès i Jordi Turull. Sabem que hi haurà una compareixença a la Galeria Gòtica, i no sabem tampoc encara si admetrà preguntes al president en aquesta compareixença. Sortirà tot sol i ho farà per aclarir tota aquesta marató de reunions que hi ha hagut avui, les primeres al matí amb clau més interna per part del nucli de confiança del president, per analitzar la situació després d'aquest debat de política general d'ahir, que va acabar amb aquesta tensió entre Junts per Catalunya i Esquerra, amb Junts per Catalunya amenaçant el president de demanar-li que se sotmeti a una qüestió de confiança. Després hi ha hagut aquesta convocatòria extraordinària del Consell Executiu, que surt amb versions diferents per les dues parts sobre què ha passat exactament. Per part de Junts per Catalunya han fet un comunicat dient que els consellers unànimament han fet costat a la posició que defensava ahir el seu cap de files al Parlament, Albert Batet, amb aquesta amenaça etzibada d'una qüestió de confiança si no es mou el president i accepta les tres condicions que li posen. I, en canvi, la versió que ens donen des de la banda d'esquerra del govern és que els consellers han tingut unes posicions divergents a l'hora d'expressar si fan costat o no aquesta qüestió de confiança. Veiem, almenys amb aquestes posicions, amb aquestes versions que tenim, no sembla que hi hagi un acord a tocar. Mm. Ara, veiem què passa en aquesta última reunió, segurament la més transcendental del dia d'avui, entre Turull i Aragonès, en la qual veurem si es redreça la situació, si arriba en alguna mena de compromís, o bé si l'escenari de ruptura es consuma i en tenim avui l'anunci. Sembla que la intenció del president avui era treure'n l'entrellat, per dir-ho així, és a dir, que en sortís l'aigua clara de si Junts per Catalunya continua el govern o en surt. Per tant, veurem si el desenllaç es produeix en aquesta compareixença.
Doncs veurem què és el que explica Pere Aragonès. De moment sembla que d'aquesta primera reunió està tot obert, a falta, com dèiem, del que expliqui el president de la Generalitat. Com que estem pendents d'aquesta compareixença, si us sembla, fem ara una petita pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquest cap de setmana, Fira del Vehicle d'Ocasió al Palau Firal de Manresa.
Més de 400 vehicles seleccionats, revisats i amb garantia.
També de quilòmetre zero, de gerència, de demo.
Si compres un vehicle, pots guanyar 3.000 euros.
Fira del Vehicle d'Ocasió a Manresa. Entrada gratuïta.
Organitzada pel Grup d'Automoció de Manresa, amb la col·laboració de Fira de Manresa.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Benmúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som...
més?
1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Quan passa gairebé un minut d'un quart de 10 de la nit, seguim pendents d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, com ens deia el Marc Martínez de Mata, ara també des del Palau de la Generalitat. Encara no se sap a quina hora pot ser aquesta compareixença. De moment sembla, doncs, que el president de la Generalitat encara estaria reunit amb Jordi Turull a aquesta hora. En fi, no us he deixat parlar encara, no sé com veieu tota aquesta situació d'aquestes últimes hores d'entrada. No sé si us esperàveu que el debat de política general acabés de la manera com va acabar, amb aquesta petició de Junts per Catalunya, amb aquesta qüestió de confiança. Si us esperàveu que la cosa aniria així, perquè a més va ser molt tard, és a dir, ja no la vam enganxar ni en directe al no ho sé, va ser més tard quan hi va haver, doncs, aquesta picabaralla també entre Albert Batet i Pere Aragonès. En fi, no sé, Jordi, com analitzes aquestes últimes hores?
Una prèvia. A la gent li interessa la política i, en general, li interessa el tema de la independència de Catalunya. Però això no. És a dir, el que està passant ara i que portem mesos i gairebé anys arrossegant d'aquest tipus de vodevils no interessa a ningú, i entenc que els mitjans de comunicació diguin parlarem menys de política si la política ha de ser això. En segon lloc, jo la postura d'ahir del portaveu de Junts dient que potser, si no es complien aquests acords, es plantejaria una moció de confiança, una qüestió de confiança, no em semblava tan greu, tenint en compte que era només una possibilitat. Com que només era una possibilitat, doncs el fet que el president li hagi sentat tan malament això, només ho interpreto com que veu difícil que es pugui interpretar que es compleixen aquests acords en el futur. I, per tant, doncs, suposo que va per aquí, que realment els camins es bifurquen. El guió d'aquesta legislatura és un guió de diàleg i de no confrontació. I tothom ho ha de tenir present, això. El guió d'aquesta legislatura, per resultats electorals, el va guanyar Esquerra Republicana i Junts s'hi ha adaptat amb major entusiasme o menys, però s'hi ha adaptat. De manera que és una legislatura que el guió és aquest. Que aquest diàleg acaba malament o acaba bé, ho havíem de veure, però si hagués acabat bé, doncs l'aposta d'Esquerra Republicana era encertada, si hagués acabat malament, donava raons a Junts per trencar, etc. Però com que encara no ha passat ni una cosa ni l'altra, aquest plantejament de trencament del govern, sigui per part de Junts o sigui per part d'Esquerra, en aquest moment ens deixa amb l'incògnita d'on acaba el relat d'aquesta legislatura, que és el que a mi em sap greu. M'hauria agradat esperar a veure si el relat aquest acabava d'una manera o d'una altra i no que es precipités un trencament per culpa interna del govern.
Però llavors que... tu dones per fet que hi ha un trencament avui?
No,
és
no,
a dir,
no,
que
no.
Avui es convoquen eleccions?
No volia dir això en absolut. Volia dir que m'estranyaria molt, o a mi em decebria no poder saber com acabava aquesta història del diàleg i de la no confrontació i que la forma de no saber-ho sigui per culpa interna. Dit això, jo no crec que passi. Jo no crec que es trenqui el govern perquè ni quedar-se al govern en aquest moment ni marxar del govern per part de Junts, crec que cap de les dues coses ens acosta enormement cap a la independència. Per tant, em sembla que la cosa més aviat tiraria cap a quedar-se més o menys igual, i en qualsevol cas, si el president Aragonès considera que s'ha fet un excés, doncs aleshores Junts podria considerar marxar o no. El que sí que no entenc són les declaracions de Laura Borràs. Aquestes no les entenc quan diu qui s'hauria de plantejar de marxar per incompliment dels acords és Esquerra Republicana. No, escolti...
Ha dit, si Esquerra no està complint els compromisos, per què la pregunta no és si Esquerra no ha de sortir del govern?
Jo aquesta part no l'entenc massa, perquè si tu sospites que la teva parella t'està enganyant, el que fas és o donar-li una altra oportunitat o trencar. Però el que no fas és dir-li, trenca amb mi. Això no s'entén de cap manera. Per tant...
Home, Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que en l'àmbit de la parella passa bastant això.
Sí, però...
Assumeix
els paral·lelismes amb la parella jo crec que no són mai adients.
Sí, no funcionen.
No, però em sembla que no és la postura més coherent.
Maria.
O sigui, crec... marxes o no marxes.
Jo faig una anàlisi molt més prosaic perquè no crec que res d'això, ni d'aquesta legislatura ni de l'anterior, tingui res a veure amb la independència, amb una confrontació d'estratègies que crec que no hi té res a veure. Crec que és tot molt més senzill que això i que Junts simplement busca no deixar-se arrossegar pel que ell considera que és, posem-ho en termes molt grandiloquents, una rendició i que l'única cosa que està intentant és testejar l'opinió pública i la seva pròpia claca de veure fins a on, com els cau, que ells apretin una mica més el govern i apretin una mica menys. El problema que s'han trobat ara és que pot sortir Batet a altes hores de la nit a parlar de qüestió de confiança, que no hi ha cosa més extraterrestre segurament en aquell context que això, i que per l'altra banda Aragonès diu no, doncs parlem-ne, perquè la qüestió de confiança en realitat és Aragonès qui l'ha de plantejar, perquè si volguessin de veritat posar un problema parlarien de moció de censura i anirien a buscar suports si creuen que els podrien tenir. Però la diferència ara és que Pere Aragonès, segurament també perquè fa la seva lectura política i els seus càlculs electorals, diu fins aquí podríem arribar. Llavors assistim a un vodevil que dura durant tot el dia, que jo crec que tampoc no interessa a ningú i que realment és el resultat de com s'han carregat la política i el prestigi de la política per com s'ha fet la gestió del no procés en els últims anys. I a partir d'aquí, cadascú, suposo, tots dos partits avaluaran què en poden treure, què no, però dins d'aquesta batalla, que és merament a les properes eleccions, que uns consideren que els va bé que siguin ara, altres consideren que potser millor esperar, i mentrestant anem provant a veure l'opinió pública com reacciona a les nostres estrabades, i no crec que hi hagi més que això.
A veure, Jamanel Silva, que fa estona que et veig aquí fent ganyotes...
No, no, les ganyotes és perquè...
No em diguis que estàs d'acord amb mi, Silva, que...
No he parlat encara, no? Anava a dir que t'he prohibit que li digui que estic d'acord amb ella, per tant, no ho faré, però és que estic d'acord amb ella. Però, bueno, canviarem de registre per dir-ho d'una altra manera. A veure, ens has començat per preguntar si ens sorprenia, oi que sí? Si ens sorprenia el que havia passat aquesta setmana. I el més trist de tot és que ja no ens sorprèn gaire cosa, no? O sigui, a l'espectacle, no només d'ahir, i potser d'avui també, no?, sinó de fa ja dies, no sé, jo crec que és com entre lamentable i surrealista. O sigui, tenim un govern que tothom sap que és un govern de coalició, que ja costa que els governs de coalició funcionin, però que van cadascú. L'última cosa que vaig sentir és que els consellers de Junts anunciarien els projectes pel seu compte, fins i tot encara que fos en contra dels projectes d'Esquerra Republicana, cosa que és fantàstica per coordinar un govern, no? Aleshores, el que estem veient aquests dies, clar, és que va més enllà, clar, per això dic, no vull dir que estic d'acord amb la Maria, però és clarament, això no té res a veure amb la independència. I clar que és un descrèdit de la política, evidentment, però pels que ens agrada la política, però potser també pel que no li interessa l'absolut la independència. Per sort, el president de la Generalitat va parlar d'altres coses. És més, va parlar més temps d'altres coses que del tema, per cert, que ha acabat d'enterrar definitivament la via lateral, que és tornar a treure el tema del Quebec i la llei de claretat i d'aquestes coses, no? Però
el definitivament t'agrada sembla... molt, això definitivament t'agrada
molt. Sí, bueno, això és el que ha fet Esquerra.
Veurem.
Esquerra fa això, perquè planteja això, per tant, jo entenc que està enterrant la via lateral. Junts no sé què vol fer, perquè jo crec que un dels problemes que tenen entre els dos que no saben què fer, però és que hi ha més món, més enllà d'Esquerra i Junts, no? Hi ha altres mons i hi ha una realitat de cada dia i els problemes que la gent té cada dia. Però, en tot cas, el que també estic d'acord amb el Jordi, perquè quan estic d'acord també se li ha de donar raó, és que el que em sembla totalment al·lucinant és que sigui la presidenta cessada del Parlament de Catalunya la que digui que quan els problemes els estan plantejant ells, perquè bàsicament tot el que està passant és un problema dintre de Junts, jo crec que és així, o sigui, Esquerra sembla que té una línia, es pot entendre o no, però la té, i el problema el tenen dintre de Junts, que plantegi que se'n vagin del govern el president de la Generalitat i els consellers d'Esquerra si no estan d'acord. O sigui, això no és comparable a cap relació de parella, Jordi. O sigui, això és simplement surrealista, no té cap sentit. Igual que no té sentit plantejar des d'un grup parlamentari que forma part del govern que el president de la Generalitat presenti una moció de confiança al Parlament del qual formen part i formen part d'aquest govern. O sigui, jo, sincerament, com no em sorprèn perquè què més ha de passar, no?
Quan parlàvem ara de la possibilitat d'un trencament dins del govern, Anna, tu feies que no amb el cap, eh? No creus que aquesta sigui l'opció ni d'Esquerra ni de Junts en aquests moments?
D'Esquerra, el president ja ho va dir molt clarament i, de fet, en el debat de política general, la meva sensació és que no va voler trepitjar ulls de poll. Amb la CUP va tenir unes respostes exquisides, crec, tot i les diferències evidents de programa i del que es deien, i fins i tot en Batet no li va respondre, no va haver-hi rèplica, i quan va respondre va ser responent precisament al president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, que va dir, escolta, si tu tens problemes intents per resoldre, i entenc que referia la famosa consulta interna per saber si han de sortir del govern o no, resolt-los i després ja en parlarem. Jo, al matí, i responent a la primera pregunta que feies, si m'esperava al vespre això que va passar. Jo no m'esperava això, però és evident que quan veus que el president llegeix allò que han fet sempre tots els presidents als debats de política general, no? La Bíblia, el llistí telefònic i tal, i veus que no hi ha aplaudiments, aquells morros, aquelles males cares, dius això, d'alguna manera, tot aquest mal rotllo que hi ha hagut aquestes darreres setmanes, menys d'alguna manera s'ha de concretar i ha de ser-hi. I ja es veurà ara. I per acabar, jo estic amb el Jordi, que aquelles hores de la nit, amb un debat de política general que enceta un curs polític que serà brutal perquè fa la inflació, els preus elevats, la repressió que continua, no? La repressió política continua contra l'independentisme, i dos tios, o almenys un dels dos, doncs parlant que si tu, que si jo, que si tu no m'asseus aquí, que si jo no m'assec allà. Jo crec que la majoria de la gent, això, els pocs que poguessin estar escoltant o els que avui se n'han anat informant, això no ho entenen. Perquè és una mica el que va dir Aragonès. Crec que hem de deixar de parlar tant de nosaltres i parlar més del país i de la gent. Perquè és que si no, no s'entén. Sembla que els únics problemes del país siguin jo, mi.
Sí, nosaltres aquí estem intentant interpretar les intencions d'un partit i de l'altre, i no crec que sigui, hagi de ser l'anàlisi de fons d'una qüestió com Catalunya, siguin del tema social o el tema més polític, que ens hagués d'ocupar en qualsevol tertúlia de Ràdio.
Però no veieu la imatge externa que més projecta? És a dir, per exemple, quan ahir planteja el president Aragonès el tema que de la llei de claritat i responen de seguida al govern del PSOE a través de la seva portaveu, que d'això no està en la seva agenda, o sigui, el que passa ara la sensació que dona fora és que això no és seriós, o sigui, no sé com ho veieu.
No, fora no, i a dintre, que no és seriós, perquè, jo crec que més enllà d'aquestes picabaralles, la més fotuda de les sensacions és que la Generalitat no serveix per res, i per això, i d'aquí, jo crec que ve també aquesta indiferència, que és que hi haurà molta gent que pot pensar a mi que s'espatussin així fins a un cert punt, més igual, perquè és que fins i tot si fessin coses, tinc la sensació que tampoc no té cap impacte real en la meva vida.
Dèieu tant el Jordi com la Maria, dèieu, això que està passant no interessa a la gent. És a dir, sí que tot aquestes picabaralles que hi ha hagut aquests darrers mesos, aquest estira i arronsa, entenc que hi hagi un desgast per part de la ciutadania i que molta gent hagi decidit doncs desconnectar, però no creieu que això que està passant aquestes últimes hores hi ha hagut gent que pot haver pensat, ostres, això potser sí que ara la cosa va una mica més seriosament i sí que hi ha més gent pendent, per exemple, avui que fa un mes i mig enrere?
Però mira, que fa el públic dels dos partits, que és un públic independentista, crec que és un tema menor. Ara bé, sí que és veritat que podem tots interpretar els moviments de cadascú i per on van i quina intenció de fons poden tenir. En el cas de Junts, per exemple, si la legislatura realment anava d'una taula de diàleg per veure si el PSOE tenia alguna idea, si es podia arribar a alguna banda, si Espanya era reformable o no, que era una pregunta que encara continua sent interessant, Junts només havia de fer que intentar governar i veure, en el cas hipotètic, aquesta taula anés malament, com fins i tot Esquerra Republicana es podia anar desgastant. I si anava bé, doncs intentar fer de contrapès o fer de veu de la consciència. Però trencar, ara mateix, des del punt de vista purament tàctic, que és una cosa que, insisteixo, no interessa massa a ningú, des del punt de vista purament tàctic no li veig el sentit.
Ni trencar ni convocar eleccions, perquè eleccions en aquests moments el president de la Generalitat no ho farà, és el que ho ha de fer.
Però ser una campanya de municipals és ara, eh?
Sí, no té cap sentit. Un altre argument per no trencar, que és un tuit del Roger Medina d'ara de fa no re, que parla d'una cosa que crec que és prou important i que moltes vegades l'obviem, que diu que, segons la darrera actualització de la relació dels càrrecs i personal eventual de la Generalitat, el personal d'aquestes posicions de Junts al Govern és de 180 amb una massa salarial de 15 milions d'euros i una retribució mitjana propera als 86.000 euros anuals. Al final, tot em sembla que, i moltes vegades ho passem per alt, però al final tot té força a veure amb això. Si Junts pensés que políticament realment li interessa, perquè és una cosa imminent d'ara convocar eleccions d'aquí quan sigui i treure més diputats que suposaran doncs una posició més de força al govern, doncs segurament ho faria. Si no hi ha una certesa sobre això, el que pesa és doncs una xarxa que està muntada, que funciona i que més o menys escenificacions de ruptura i de desacord tira endavant com fa moltíssims anys
xarxa,
que tira endavant amb crisis diverses.
La xarxa en si, la xarxa de càrrecs, no és condemnable en si tens un objectiu, si tens un relat més o menys coherent. És a dir,
sí, per mi no em sembla un problema.
Es tracta de ser tu una persona o un partit en poder perquè no ho sigui la gent que no pensa com tu. Per tant, això no seria condemnable si no fos que el relat és tan boirós i que encara no se sap ben bé per què hi són o hi deixen de ser o si volen o no volen. Aleshores sí, quan la gent es comença a plantejar si realment no es tracta de sobreviure.
Com preguntava això l'Anna, si no passa res, perquè tu deies, potser ara sembla que no, que potser sí, no? Doncs si no passa res, que és el que sembla que tots més o menys estem d'acord, tot i que ens poden sorprendre un altre cop, no vol dir que s'arreglarà, ni que serà millor. Segurament demà serà encara pitjor.
Clar, és que si no passa res, és a dir, com continua aquesta...
Si en algun moment haurà de passar alguna cosa.
Però perdoneu, això és el que dèiem exactament, i jo recordo discutir-ho amb molta gent aleshores, quan va acabar la legislatura de Quim Torra com a president i després de Pere Aragonès com a president interí, que molta gent favorable i contrària a la independència, no necessàriament ideològicament molt marcada, deia, no, ara tindrem un govern que ja n'hi ha prou de tot aquest teatre, perquè ara hi haurà, sigui qui sigui, hi haurà un candidat seriós que serà president. Doncs et trobes amb les mateixes, perquè hi ha una qüestió de fons que mentre no s'adreci no resoldrà res, que és l'autodeterminació, i tot s'anirà podrint així. I quan dic, Anna, que la sensació és que la Generalitat no serveix per res, no vull dir que no hi hagi una administració que faci la seva feina, vull dir que ideològicament que governin uns o que governin els altres hi ha una mica la sensació que no fa gran diferència.
Doncs sí que la fa.
Bueno,
jo
ja
defenso que la fa,
no?
La diferència, i tant que la fa.
Bueno, veurem si governa el PSC, a veure què passa.
Bueno, la fa mirant, per exemple, la política fiscal. Seria un element interessant que aquests dies està en discussió per tot arreu, no? Només el govern de l'Estat, els governs governs de les diferents autonomies. Sí, evidentment que jo crec que sí que hi ha diferències. El problema és si la diferència consisteix en com van cap a la independència, que és una cosa que jo crec que no és viable, que no és absolutament
viable. Si el debat és aquest, mira, jo ja hi
ara, la resta de coses, evidentment, que hi ha elements ideològics.
Deixeu-me que vagi un moment al Palau de la Generalitat, on hi ha el Marc Martínez Amat. Marc, no sé si hi ha algun moviment, alguna novetat a aquesta hora al Palau de la Generalitat.
Pocs moviments. Fa dues hores ara que ha començat aquesta reunió de Pere Aragonès amb Jordi Turull. Per tant, igual hi ha el temps que hi ha hagut abans de la reunió del Consell Executiu, la reunió extraordinària, i el que estem pendents és que, com que la compareixença la farà a la Galeria Gòtica, nosaltres som a la sala de premsa, a la planta de baix, per tant, ens han d'avisar, ens hem d'instal·lar a dalt, hem de pujar, i per tant encara falta estona per poder sentir aquesta compareixença, i a més, encara tampoc no ens han dit que s'hagi acabat la reunió, per tant, em sembla que encara va per llarg, això.
Marc, abans d'aquest Consell Executiu Extraordinari, sí que sabem que hi ha hagut un dinar de Junts, que hi ha hagut Borràs, hi ha hagut Turull amb els consellers de Junts. Se sap alguna cosa de com ha anat aquest dinar? Quina ha estat la consigna de la direcció del partit cap als consellers de Junts?
Sí, ha estat un dinar que hi havia tots els membres del govern de Junts, per tant, els set consellers amb el vicepresident, i hi havia la cúpula del partit, com deies, amb Laura Borràs, Jordi Turull, en Josep Rius i l'Albert Batet, un dinar que s'ha fet, alguns venien del Parlament, el d'Etapa Madre, no? el restaurant on s'ha fet el dinar, i que ha servit per fixar la posició en què entrarien en aquesta reunió, que ha estat la que han explicat després sortint. Que és que sí,
és Marc, que arriben del nom, impossible, no arriben de tu, arriben
impossible,
del nom
Marc,
de...
ignorar el nom del restaurant.
De tot,
és impossible,
context.
Marc.
Doncs, i a la reunió han acordat que entrarien defensant la posició que Albert Batet ahir va transmetre al debat de política general, i de fet en el comunicat posterior de Junts doncs, deien això, que aquesta és la posició que han defensat. Aquesta és la versió de Junts. Després dèiem que Esquerra considera que dins no hi ha hagut tanta unanimitat dels consellers a l'hora d'expressar-se, sinó que hi ha hagut molts matisos en aquestes posicions individuals que, un per un, el president ha demanat a cadascun dels consellers.
Clar, parlava ara el Marc també, no?, d'aquests consellers de Junts. Quin paper creieu, o quines sensacions creieu que tenen alguns consellers de Junts davant d'aquesta situació, que com a mínim deu ser un pèl incòmode, no? Formen part del govern, la direcció segurament els diu una cosa, depenen d'un president de la Generalitat que no és del seu partit. També ha de ser una situació una mica...
Avui és el sentit dels consellers. No en veig cap que realment pugui estar massa en contra de... És a dir, per perfil,
En contra o a favor?
En contra de... És a dir, no en veig gaires que tinguin el perfil que siguin favorables a marxar del govern.
Ah, val, d'acord.
Ara, si es parla del partit és una altra cosa, però parlant de consellers... No se m'han acudit.
No, jo he sentit un tall del Consell d'Economia que deia clarament que avui havia enviat les partides pressupostàries a tots els departaments i que el govern havia de treballar. És més clar que l'aigua, cosa que no dubtava de que és exactament el que pensa. O sigui, no tinc claríssim que el Consell d'Economia no té cap intenció de marxar
el
govern.
És un govern de coalició. Els governs de coalició funcionen així. El president pot coincidir amb el del teu partit polític o pot no coincidir. Tu tens un pla de govern i vas fent i és cada setmana el Consell Executiu que et reuneixes i prens decisions. I, per tant, normalment, si hi ha rau-rau a fora, a dintre el govern hi ha més pau. Això sol ser així. I crec que el que volen és treure el màxim de profit de la governabilitat. No hi ha per tenir poder o no, sinó per poder fer canvis polítics, perquè queda clar que el pla de govern, per mi, és prou ambiciós pel que fa a la qüestió social i econòmica. Almenys, i amb això sí que estan d'acord els dos partits, on no hi ha acord, ja s'ha vist a les propostes de resolució, és com resoldre el conflicte Catalunya-Espanya. Això és evident. I continuarà així, perquè no hi ha trellat.
Els segles dels segles.
Maria, no sé si volies afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió.
Parlant ara que dèieu dels consellers de Junts, jo l'únic que veig és no només gent que no té ganes de sortir del govern, sinó gent que té ganes que s'acabi tot aquest circ. I o sigui, em fa l'efecte que el conseller Argimon, per exemple, n'està exactament fins als nassos i que potser fins i tot un dia diu, mira, doncs marxo jo i ja us ho fareu. Que això també, no sé fins a quin punt el partit ho té en compte, jo insisteixo, que sigui Albert Batet, que diu el que diu ahir a darrera hora. No crec, fins i tot des del punt de vista comunicatiu, em costa de creure que no sigui una estrabada que després diguin, ai, doncs mira, doncs potser no tenia tanta mala idea, anem a defensar a veure això com senta durant unes hores.
Jo insisteixo que no ho vaig trobar tan greu, eh? És a dir, no és allò de dir, farem una proposta de resolució formal per plantejar una qüestió de confiança, sinó que va dir, si es van incomplint els acords, potser ens plantegem això. És a dir...
Jordi, però això no... Perdona.
Ja.
Jo no respecto la teva opinió, però no pot ser que ho digui un grup parlamentari o el portaveu d'un grup parlamentari del qual el govern forma part. És que no pot ser.
No ho sé. Això no pot passar.
En públic, al Parlament, no es pot... En el debat de política general, que és l'acte més important del Parlament, en tota cada sessió parlamentària, per entendre'ns, cada període parlamentari, no té sentit que ho digui, si no és que s'ho ha tret de la màniga i després els altres diuen... Bueno, i si és així, també és molt greu.
Jordi, perquè si la conseqüència d'una moció de confiança, que tu l'aproves o no l'aproves, si no l'aproves, surts molt tocat. I si tu vols, i si algú vol que tu t'hi sotmetis, no és perquè vol que surtis reforçat. O sigui, perquè tu no estàs lligant la moció de confiança o la qüestió de confiança a dir ho estem fent tan bé que, i el nostre govern, on nosaltres formem part, ho està fent tan bé que sortirà el president i se sotmetrà a una qüestió de confiança. No és això. Parla de qüestió de confiança en un context on s'està referint al que ell considera que són incompliments.
El que està clar és que el missatge és no anem bé. Això és més que evident. Ara, no és cap ultimàtum, no hi havia termini, hi havia una proposta vaga que això podria passar en el futur. No veig que... És a dir, no entenc massa per què s'ha considerat un casus belli.
Per la mateixa lògica que et porta a plantejar-lo. O sigui, la qüestió és de quina manera tu pots anar fent xin-xin-xin-xin i anar punxant i a veure els altres quan aguanten. I potser l'altre, i per part del president aragonès, diu, ah, sí, em esteu tocant els nassos, doncs ara us els tocaré jo a vosaltres. I monto la crisi que dura tot el dia. O sigui, al final, no és només d'ara, és turull dient que això no pot continuar així. O sigui, al final, tens una opció molt clara, si creus que això no pot continuar així, que és marxar i plegar.
Però a més, perdona, Maria, és que fa dies que els que han dit o els que han posat el plantejament de marxar del govern són els des de Junts, ho han fet des de Junts. O sigui, el plantejament... Jo no he sentit
mai... La possibilitat.
Sí, bueno, però això, aquesta possibilitat no, jo no l'he sentit mai parlar des d'algun conseller o el president de la Generalitat d'Esquerra. O sigui, els que ho plantegen són els altres. I el que tu deies, que no és tan greu, planteja-t'ho al revés. Planteja't que proposessin presentar una moció de censura, que és el mecanisme equivalent...
És el que fa l'oposició.
Sí, és el que fa l'oposició. Però ve a ser el mateix. O sigui, l'oposició és la que li demana al govern que presenti una moció de confiança quan no pot presentar la moció de censura. No, és el mateix.
Perquè la moció de censura...
En el programa inicial pactat entre CUP, Junts i Esquerra Republicana es plantejava...
Ah, no, però això és la CUP que no està al govern. Però això era un requisit de la CUP, que no està al govern, però està al govern...
Estava dins del guió, eh? No, escolta, no ho trobo tan greu una... que cap de dos anys t'autoavaluïs.
Tu i jo ho veiem diferent. Està
molt clar. Dins del guió amb la CUP no passa amb els socis de govern que estarà dins del govern.
Tu ho veus d'una altra manera, però és que és en qualsevol democràcia parlamentària que el govern de coalició, el grup parlamentari que li dona suport, planteja una moció de confiança al president del govern de la Generalitat o del govern, en aquest cas...
Li diu, potser ho hauràs de fer, perquè, clar, segons la llei, és el president.
No, clar.
I això es presenta al Parlament i planteja la qüestió de la confiança.
Sí.
Això presenta la guanya eleccions automàticament al cap d'un mes i pico.
Imagina l'inofensiu que és, si és potestat del president.
Sí, un cop escoltat el govern, diu... Ja. Per tant, el president, suposo que avui ha volgut avançar i dir, un moment. A veure, digueu-me, tu, Pepet, tu, Maria, què et sembla? Clar.
És el que precisament volia també preguntar-li al Marc Martínez Amat, que ens està escoltant des del Palau de la Generalitat, sobre el plantejament d'aquesta qüestió de confiança. És a dir, com es desenvolupa una qüestió de confiança i què és el que passa, Marc, quan es presenta?
La gravetat amb què han tomat Pere Aragonès aquesta amenaça de la qüestió de confiança té més a veure amb el que simbolitza l'amenaça en si que no pas amb la capacitat que té Junts per Catalunya de que això tiri endavant. Perquè la qüestió de confiança és un gest o un moviment que ha de fer el mateix president posant a votació ara ens diuen que finalment no hi haurà reunió de l'executiva de Junts per Catalunya avui, la que havien convocat, sinó que la faran demà telemàticament. Hi havia alguns consellers, per cert, com ara Jordi Puigneró i la consellera Victòria Alsina, que havien d'anar a Ginebra a presentar una iniciativa sobre ciberespionatge. I, per tant, entenc que per això estan fent aquesta... la faran telemàticament demà i, evidentment, per l'hora que és ara. Doncs deia, el fet és que la qüestió de confiança l'ha de presentar voluntàriament el president. No pot ningú obligar-lo, encara que ara hi hagi grups que estiguin proposant que el Parlament voti demanant a Pere Aragonès que s'admeti una qüestió de confiança. És com quan el Parlament vota que s'ha de cessar un conseller o el Congrés vota que s'ha de cessar un ministre. No depèn del Parlament, no depèn de les cambres legislatives aquesta decisió. Són decisions que corresponen als presidents, que poden fer el que vulguin, o a vegades quan el Parlament pugui votar que hi hagi eleccions. Això depèn de cada president. Per tant, l'amenaça en si no té cap efecte sobre Pere Aragonès. En tot cas, el que podria fer el Parlament, avui de fet des d'Esquerra també ho deien, és si volen posar el càrrec del president a votació, doncs que presentin una moció de censura. Aquest sí que és un mecanisme que activa un Parlament per poder rellevar un president en exercici. Per tant, no és tant el mecanisme en si, sinó el fet que s'interpreta des del govern, des de la banda d'Esquerra, des de l'entorn del president, que quan Junts per Catalunya fa aquesta amenaça està dient que no té confiança en el president de la Generalitat i, per tant, que, en certa manera, li estan retirant el suport.
Doncs aquesta és una mica l'explicació que ens fa el Marc d'aquesta hipotètica qüestió de confiança que hauria de plantejar el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès. També hi ha una altra qüestió, que és el tema dels pressupostos, no? Què passarà amb els pressupostos davant de... Evidentment que primer hem de resoldre aquesta primera pantalla, eh? Però tenint en compte, suposant que tot segueix igual, que el govern continua d'aquesta manera, què creieu que passarà amb l'aprovació dels pressupostos, Anna?
Doncs el PSC ja s'ha posat bé, Giró també va estar... El conseller Giró no se'n va amagar, que havia estat sondejant i parlant amb el PSC, vaja, almenys això és el que va aparèixer fa uns dies... Comuns ja van votar pressupost en una altra ocasió. Estem en un moment de recessió, inflació i pujada de preus i dels interessos i, per tant, crec que aquí hi ha opcions perquè s'intenti fer, no serà fàcil ni barat, segur. Barat vull dir pel govern, però que es pugui fer una aprovació de pressupostos reforçada davant de la situació de crisi en què s'està.
A més que els pressupostos en realitat s'intercanvien les tornes en el sentit que qui els proposa és un conseller de Junts i que per tant seria una mica estrany que Junts digués que no a una proposta d'un seu propi conseller. Altra cosa és que vingués d'una altra banda, però i potser no les tindria totes si el conseller no fos de Junts, però sent el conseller de Junts em sembla que no hi haurà cap problema, quan, a més, el que deia ara l'Anna, que el PSC ja s'hi ha posat bé, els comuns no seria la primera vegada, i que tot plegat, en realitat, ja ha desvirtuat fa temps la majoria de la investidura, perquè aquí la CUP ja no hi compta ningú, però no hi ha hagut cap problema fins ara i no crec que en tinguin cap a partir d'ara tampoc.
Jordi.
No, penso exactament el mateix. No crec que en termes pressupostaris hi hagi cap problema. Si hi ha algun problema és en termes de a vegades de càlcul electoral, em sap greu dir-ho així, perquè em sembla que estem davant bastant d'això, per les dues bandes, i després de diferents maneres de veure com conclou o com continua el següent capítol del procés, que hi ha moltes variables que no depenen exactament del govern, però n'hi ha masses que sí.
Digues, Josep Manel.
No, és que no passarà res. Efectivament, trobaran suport per aprovar els pressupostos, ho discutiran entre els diferents membres del govern, perquè la discussió sobre els pressupostos sempre genera interessos diferents en funció del repartiment dels ingressos i de les despeses, i continuarem amb això, que és un procés etern que no acabarà mai.
Marc, explica'ns una mica quin és el calendari previst per l'aprovació d'aquests pressupostos.
Ara hi ha hagut una fase més interna del govern en què els consellers han negociat amb el conseller d'Economia el repartiment del pressupost, del conjunt de diners que disposaran, dels recursos, i per això avui el conseller Jaume Giró explicava que ja després d'aquesta negociació ha enviat a cada departament el que li tocarà, diguem, quins diners, quins recursos tindrà l'any que ve si tira endavant el projecte de pressupostos. La intenció del govern, seguint tots els tràmits i la maquinària interna, és al voltant, pel que van anunciar el conseller, del 20 d'octubre aprovar el projecte de pressupostos en el Consell Executiu i presentar-lo al Parlament, i després hi ha tota la tramitació parlamentària parlamentària que, si no hi ha dilacions, portaria a que els pressupostos es votessin el desembre, a finals de desembre, al Parlament per entrar en vigor l'any que ve.
Marc, en moviment, eh? De moment no us han avisat que aneu cap a la Galeria Gòtica, res, eh?
No, i està tot aturat pendent de la reunió. Diguem, ara la qüestió no és tant com s'organitzen i preparen la compareixença, si ja està a punt, l'ha preparada o no, sinó que acabi aquesta reunió de Pere Aragonès i Jordi Turull.
Doncs, si us sembla, mentre estem pendents d'aquesta reunió, el que podem fer és anar fins a Fontejau, perquè, com dèiem, a les 9 ha començat aquest partit entre el Girona i el Madrid. Marc Mundet, bona nit.
Què tal? Bona nit, Anna.
En quin moment us trobeu ara mateix?
Doncs mira, ara mateix, just en aquest instant, arribem al descans d'aquesta estrena de la Lliga ACB pel bàsquet Girona, amb derrota momentània de l'equip d'Aito García Reneses, que perd de 9, 36 a 45, deixem-ho dir, en una nit històrica pel bàsquet català. 14 anys després torna a haver-hi bàsquet ACB a la ciutat de Girona, tot gràcies a una figura que avui juga també el seu primer partit després de la seva etapa als Estats Units, 13 anys després, com és Marc Gasol. Absolutament ple Girona-Fontejau, amb més de 5.000 persones, gairebé 5.500 persones, en el que de moment no està sent una nit del tot rodona. Ha començat el Girona guanyant de 12 punts al primer quart, però el vigent campió de Lliga l'ha capgirat de la mà de Mario Hezonja, el millor del partit, de moment amb 18 punts, i arribem al descans amb aquest marcador que et deia. Bàsquet Girona 36, Real Madrid 45.
Marc, et volia preguntar, malgrat el resultat en aquest moment, quin és l'ambient que s'ha viscut, sobretot des de l'inici del partit aquí a Fontejau?
Molt xulo, molt xulo. Tingues en compte que la ciutat de Girona va viure un autèntic trauma el que fa la seva afició al bàsquet, ara fa 14 anys amb la fallida, si ho recordeu, del projecte Casbayo. Aquell projecte immobiliari es va endur per endavant un equip amb més de 40 anys d'història per endavant i la ciutat va quedar orfa de bàsquet ACB. Molta estona abans de que comencés el partit hi havia moltíssim ambient a les rodalies del pavelló, a tot el barri de Fontejau, amb problemes fins i tot pel que fa als accessos al pavelló, i insisteixo en aquesta idea, eh? Fontejau és ple, 5.500 persones i una nit d'emocions, deixem-ho dir així, amb records, amb gent vella, amb gent nova, amb gent nouvinguda a l'afició gironina, que de moment, insisteixo en aquesta idea, no està sent rodona perquè el Girona està perdent, però la gran notícia és que torna a haver-hi bàsquet ACB a la ciutat de Girona.
Doncs veurem si el Girona és capaç de capgirar aquest marcador des d'ara i fins al final del partit. Gràcies, Marc, anirem connectant amb tu per saber el resultat d'aquest Girona-Real Madrid.
Fins ara, bon
vespre. Fins ara, que vagi bé, bona nit. Com que estem a l'espera d'Aragonès i de moment doncs, no tenim cap novetat, si us sembla, fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís. La nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Yachtmaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona.
Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Falten 8 minuts per les 10 de la nit. De moment, cap novetat sobre aquesta compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès. I, si us sembla, mentrestant el que farem és anar fins a Tarragona, perquè segur que heu sentit a parlar d'aquest episodi de P2 per culpa d'aquesta fuita de nafta, que va començar la matinada de diumenge a dilluns, si no m'equivoco, però una P2 que encara dura. Aquesta tarda doncs, també hi ha hagut aquest nou episodi. En un primer moment, Protecció Civil ja va dir que no era tòxic, que no era perillós, però sí que sembla que la població, evidentment, doncs, està preocupada i sobretot molesta per aquesta pudor. Per això volíem connectar també aquesta hora amb el corresponsal de RAC1 a Tarragona, l'Esteve Giral. Esteve, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Es nota encara avui la pudor a aquesta hora o no?
Sí, es nota a diferents punts de la ciutat. Aquest migdia, a primera hora de la tarda, doncs era ben perceptible, en alguns dels barris de la ciutat, i molesta, Jo, per exemple, estava al campus de Ses Salades, i l'olor a benzina, a gas, perquè us feu la idea, com si estiguessis en una mena de benzinera permanent o a tocar d'una zona acabada d'asfaltar. Per tant, una olor ben molesta, i si no saps de què és, doncs també preocupant.
Que ara la Maria Vila deia, ostres, però si la benzina fa molt bona olor, dic, home, no deu ser exactament això, no, Esteve, o què?
Clar, però imagineu-vos la sensació aquesta d'ensumar una estona benzina, que alguns segurament els hi pot agradar, no?, com comentava, però si estàs permanentment... L'altre dia un veí ho explicava molt bé, jo no visc a Tarragona, però un veí de Tarragona deia, és com dormir en una benzinera, no? Feu-vos aquesta idea, no? Poseu el llit, el plegatín, a tocar d'una benzinera.
Què, Maria, això no, no?
No, a veure, això... M'he sentit una mica traïda, perquè ha sigut un comentari ultracunyat fora de micro i...
No, però és que tens raó. A mi també m'agrada l'olor. Vull dir que quan vaig a la benzinera m'agrada, però, esclar, una cosa és una estoneta, un moment...
Això seria una sobredosi.
I l'altra cosa és que aquesta imatge molt gràfica que deia ara l'Esteve, no?, de posar el plegatín allà a la benzinera i passar-te tota la nit. En fi, Esteve, més enllà d'aquesta petita broma que feia ara, explica'ns què és el que va passar, que és el que es va vessar exactament.
Es va vessar nafta, 150 metres cúbics, per tant, us hem d'imaginar una gran quantitat de nafta. És un derivat de l'hidrocarbur. Jo aquesta setmana parlava amb amics i amb companys químics. Aquí a Tarragona, això de la química, us podeu imaginar, no? La tenim per la mà, perquè tenim un dels polígons petroquímics més grans del sud d'Europa. I parlava amb companys químics i, clar, destacaven el fet de que l'hidrocarbur, un hidrocarbur com la nafta, depèn de la concentració perquè sigui perillós per la salut, però no és bo ensumar-lo permanentment. El que es produeix la matinada de diumenge a dilluns és una fuita, un vessament d'una gran quantitat de nafta, i això produeix doncs una gran bafarada, perquè us feu la idea, doncs una gran pudor de benzina i de gas. Si aquesta concentració fos molt, 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 molt elevada, arribaria a un punt doncs, que podria arribar a provocar mareig i problemes físics sobre la salut de les persones. Però per la quantitat que es va vessar, el que tenia clar Protecció Civil i els especialistes que mesuren des del Departament d'Acció Climàtica i de Qualitat Ambiental de la Generalitat és que no era perillós per la salut ni tampoc perillós per la seguretat de les persones. Per això no s'informa en un primer moment. Aquesta és la justificació que dona la Generalitat. Però al cap de 10 hores era tan intensa aquesta olor, era tan gran la preocupació de desenes, de centenars, de fet, de persones que trucaven al 112 que es van haver d'arribar a donar explicacions. I aquí hi ha l'origen de la polèmica, és a dir, per què la gent ha d'ensumar durant hores un producte, pensar si això és o no perillós per la salut, pensar si això és o no perillós per la seva seguretat, de barris que viuen en molts casos a prop del polígon petroquímic sud, en aquest cas es va produir el vessament aquí, a l'empresa Cesa, Asfaltos Españoles, i es va informar molt tard. I aquí hi ha tot el, diguéssim, la mare dels ous d'aquesta polèmica, d'aquestes crítiques i d'allò que explicàvem fa una estona, de que la Generalitat s'ha compromès a millorar la comunicació.
És el que t'anava a dir, no? que hi ha hagut una roda de premsa avui expressament per tractar també aquesta qüestió i no sé si s'ha arribat a dir, no? Un canvi de protocol, que s'informi des d'un primer moment quan hi hagi un vessament, encara que es consideri que no pugui ser perillós, si hi haurà algun canvi, creus, en aquest sentit?
La idea és aquesta. Veurem com s'acaba articulant i com s'acaba acordant i posant allò negre sobre blanc. Però la idea és aquesta, que encara que no sigui perillós per la salut, que s'informi puntualment, que s'informi ràpidament i que s'informi bé, explicant doncs, aquesta concentració d'aquest producte, provoca ara mateix aquestes males olors, això no és perillós per la salut, això no té impacte, o sí que en té i, per tant, us heu de confinar a casa vostra. Si passés això, el protocol emetria avisos a l'instant i no passaria el que ha passat aquesta setmana. Però el que es vol canviar és, en cas de que no sigui perillós per la salut, en cas de que no suposi un perill, un risc per la població, informem de totes maneres. Perquè, si no, el que s'acaba generant és aquesta sensació de que no t'ho estan explicant, falta de transparència, falta d'informació, alarma, allò de ferir una mica les susceptibilitats, de sentir-te enganyat. I això és tot el que es vol canviar. D'olors i de males olors a Tarragona, fa 15-20 anys, quan jo vaig començar a treballar per tot aquest territori, eren molt més freqüents que ara. Per tant, en això hem guanyat. I això s'ha de destacar, també. És a dir, la indústria petroquímica...
Potser també fa que la gent estigui més alerta, ara, quan sent algun tipus de pudor que no és gaire habitual, no?
Sí, segurament sí, Anna. És a dir, hi ha més sensibilitat, també ha canviat molt en tot aquest temps, molta més sensibilitat ambiental, molta més consciència de que la qualitat de l'aire que respirem és fonamental també per la nostra salut. I això, que jo crec que és molt bo, fa que també sigui molt més exigent amb la indústria petroquímica i també amb les administracions, en aquest cas la Generalitat, que és qui ha de vetllar i informar puntualment de tot el que passa. Afortunadament, cada cop les coses es fan millor, no es fan prou bé, perquè encara segueixen passant incidents com aquest. Sí que és veritat que encara falta la investigació, però segurament vinculat també, i ho recordareu, a les pluges, als aiguats de divendres passat, de Santa Tecla, que també en parlàvem. Gran acumulació d'aigua és el que va acabar provocant que en un dels dipòsits es produís el vessament. És un accident. Accidents hi poden haver, això està clar, i més quan tens un dels polígons petroquímics més grans del sud d'Europa. Però informa ràpid i, sobretot, treballa bé i treballa fi. Segurament també s'haurà de saber si aquests treballs es podien fer més ràpid. Demà som dijous, això passava dilluns, i segurament les males olors i les pudors encara les haurem d'anar suportant fins demà dijous. Hauran passat 4 dies des d'aquest episodi, aquest vessament de la nafta.
Això t'anava a preguntar, si hi ha alguna mena de previsió de dir, doncs home, dos dies més, o això es podrà recollir, fins i tot em sembla que he llegit que una de les opcions era tirar-hi escuma per sobre, no sé si teniu més o menys previsió, o l'empresa ha dit quan més o menys es podria acabar amb aquestes pudors.
Es va tirant escuma mentre es fan els treballs, de manera permanent. De fet, se'n van tirar des del primer moment. Si no s'hagués tirat escuma, segur que la pudor seria molt més forta, i jo no ho sé, no tinc els coneixements tècnics com per manifestar-ho i per assegurar-ho, però potser també es posaria en risc a la població. El que se'ns explica és que, com a mínim, fins demà encara s'haurà d'aguantar l'olor, i aquests treballs, en principi, haurien d'acabar tancats demà. Veurem com evolucionen. Sí que és veritat que ahir se'ns va dir que durant el dia d'ahir ja havia d'acabar resolt l'incident. Estem a dimecres, encara no ha passat. Demà és dijous. En principi, la previsió és que demà quedi tancat aquest lamentable incident, accident, digue-li com vulguis, que ha fet doncs, que els tarragonins i tarragonines hagin hagut d'ensumar aquesta olor. I compte, també ho explicàvem dilluns i dimarts, una olor que es va arribar a percebre fins i tot al Penedès, que coneixes prou bé, al Garraf, i també fins i tot a la comarca del Maresme en alguns punts.
I Esteve, ja per acabar, no sé, avui em sembla hi ha hagut una manifestació, també gent doncs, queixant-se per aquesta situació. No sé si creus que hi ha una certa sensació de cert perill al voltant de la petroquímica, em refereixo també després d'accidents com els de Iqoxe, ara aquest vessament, que evidentment no té res a veure, però aquesta sensació que ja m'imagino que per si viure al costat de la petroquímica doncs no deu ser el més tranquil·litzant possible, no sé si episodis com aquest fan que encara creixi més aquesta sensació una mica de preocupació.
Aquesta és una de les claus. L'accident, l'explosió a Iqoxe el gener del 2020 fa que generi una enorme desconfiança i que es trenqui molt del camí que s'havia aconseguit recórrer entre aquesta mena de pacte, no? De dir, vivim a prop, però fem les coses bé. El 2020 es trenca absolutament això, i incidents com el d'aquesta setmana el que fan és que la gent torni a desconfiar, torni a pensar que l'estan enganyant, torni a pensar que li estan prenent el pèl. De fet, la delegada de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, aquesta tarda admetia clarament que no és el millor per guanyar la confiança de la població coses, situacions com les que s'han viscut durant aquesta setmana. Aquí hi ha molta cultura de risc i de seguretat industrial, perquè fa molts anys, anys 60, que es comença a implantar la indústria petroquímica, però la seguretat, la confiança, també passa amb les persones, és allò que pots guanyar i donar-li força durant molt de temps, però que es trenca rapidíssimament, no? Per tant, compte amb això de que la gent tingui la sensació que li estàs prenent el pèl.
Doncs, Esteve, moltíssimes gràcies. Estarem pendents a veure si demà doncs, realment s'acaba aquest episodi de fortes pudors. Gràcies, Esteve, que vagi bé. Bona nit.
Gràcies, Anna.
No us acomiado encara que siguin les 10 i pràcticament 2 minuts. No fos cas que tinguéssim aquesta compareixença de Pere Aragonès, però si us sembla, de moment el que fem és actualitzar la informació. Pep Tormos, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que estem pendents de la compareixença de Pere Aragonès per aclarir el futur del seu govern després de la crisi profunda que viu amb Junts per Catalunya. El president continua reunit amb Jordi Turull al Palau de la Generalitat.
I anem en directe. Marc Martínez Amat, bona nit de nou.
Bona nit. Una reunió que ja fa 2 hores i mitja que dura entre el president i el secretari general de Junts, després de la reunió extraordinària, a més, del Consell Executiu que Pere Aragonès ha convocat aquesta tarda per demanar un per un als consellers de Junts per Catalunya si feien costat a l'amenaça que ahir li va etzibar el cap de files del partit en el debat de política general, que li va demanar que se sotmetés a una qüestió de confiança si no accepta les condicions que li posen. Hi ha diferents versions sobre el que ha passat a la reunió del Consell Executiu Extraordinari d'aquesta tarda. Des de Junts asseguren que tots els consellers han fet costat de manera unànime a l'amenaça d'ahir. En canvi, segons Esquerra, els consellers han donat respostes divergents. Per això, des del govern, diuen que tot està obert i que la unitat del govern, per tant, continua a l'aire. Veurem si ho aclareix el president en la compareixença que ha de fer a la Galeria Gòtica del Palau quan acabi la reunió amb Turull.
Doncs en estarem pendents. Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
I d'altra banda, Antonio Baños, que declara demà a Madrid per no respondre les preguntes de Vox en el judici del procés.
És el mateix cas que el d'Eulàlia Reguant. Baños està acusat de desobediència i s'enfronta a 6 mesos d'inhabilitació. A diferència d'ella, però, ell haurà de declarar un jutjat penal de Madrid perquè ja no és aforat. Avui Reguant ha deixat clar que no va respondre les preguntes de Vox perquè hauria suposat legitimar l'extrema dreta.
I el govern espanyol que ofereix una pujada de sou del 3,5% als funcionaris de l'Estat.
És l'última proposta que ha fet aquest vespre el Ministeri d'Hisenda dels Sindicats, augmentar un 1,5% aquest any, sumat al 2% que ja es va aplicar, també incrementar-lo un 2,5% l'any vinent i un 2% més al 2024. És, doncs, un augment dels salaris del 8% repartit en 3 anys. De moment, els sindicats no han acceptat la proposta. Demà es tornaran a reunir.
I un fàrmac experimental aconsegueix frenar l'avanç de l'Alzheimer.
Ho fa en estadis inicials. Es tracta d'un medicament que han desenvolupat 2 farmacèutiques dels Estats Units i del Japó i a principis de l'any que ve ja en podrien demanar l'autorització a l'Agència Europea de Medicaments. El que fa el fàrmac és eliminar una proteïna que s'acumula al cervell de les persones amb aquesta malaltia. És la primera vegada que s'aconsegueix crear un fàrmac així i que superi totes les fases dels assajos clínics. Els resultats preliminars mostren que redueix un 27% la progressió de la malaltia.
Estem veient també imatges en directe d'aquesta plaça Sant Jaume, d'aquestes portes del Palau de la Generalitat. Fa uns minuts que hem vist com sortien alguns consellers del Palau de la Generalitat, entre ells Josep Maria Argimon, i ara, si no m'equivoco, doncs també hauríem vist entrar-hi, no sortir-hi, sinó entrar-hi, la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. Per tant, estarem pendents del que pugui passar en els propers minuts també al Palau de la Generalitat. Mentrestant, Aleix Pariser, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Home, si la crisi del govern ens ho permet, parlarem d'esports, però si no, evidentment, no som aliens a l'actualitat política, a tot el que està passant i a tot el que esteu explicant, i per tant, tindrem un ull posat també a tot el que passi en aquesta reunió i si hi ha compareixença o no del president Aragonès. Mentrestant, la nostra idea, per exemple, és entrevistar Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, rival del Barça aquest dissabte. Estem pendents de l'estrena de la Lliga CB de bàsquet. De fet, s'està jugant en aquests moments un partit entre el Bàsquet Girona de Marc Gasol i el Real Madrid. El descans guanya el Madrid de nou, per cert. I farem tertúlia amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i Paco Cabezas, avui que s'ha confirmat una nova lesió a la defensa del Barça, Héctor Bellerín. De tot plegat, en parlarem a partir de 11:15, sí, l'actualitat política.
Amb el permís.
Amb el permís d'Aragonès.
D'Aragonès. Sí. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
i el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Demà ja ens deies, eh? Envien una miqueta més a tardor, eh?
Sí, 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 sobretot cap a la meitat nord de Catalunya. Avui hem tingut moltes màximes de 24, 26, 27 graus. En el cas de les comarques de Girona, la duiran, es convertiran en temperatures de 15 a 20 graus. Les més altes demà, de 20 a 22 graus, cap a Pla Lleida, Costa Central, comarques de Tarragona. Tenim algunes tempestes ara mateix que descarreguen, seguint una mica la dinàmica de les últimes hores, eh? Cap al Pla de l'Estany, a l'Empordà, Garrotxa, i van baixant cap al nord del Gironès, arribant també al nord del Baix Empordà. Al llarg de la nit aniran desapareixent. Demà, alguns ruixats al matí, a l'Empordà de nou especialment, però a la tarda, precipitacions que aniran més a les comarques de Girona, com en les últimes hores algunes poden ser fortes, al Pirineu, Prepirineu i al nord de les comarques de Barcelona. Amb aquest ambient d'avançar a tardor que dèiem, i neu al Pirineu, cap al sector occidental, a últimes hores, cap als 1.600-1.800 metres, per tant, el que dèiem, avançar a tardor encara a últims dies del mes de setembre.
Doncs aquest canvi de temps que es començarà a notar a partir de demà. Gràcies, Abel, bona nit,
bona nit.
Que vagi bé. Doncs, en fi, digues, Josep Manel, què volies dir?
No, no.
Que anava a dir, jo no sé si acomiadar-vos o no, perquè,
no, ens estem,
clar,
aquí fent
estem veient
gestos,
moviment
però,
aquí a les portes del Palau de la Generalitat,
no.
I dic,
no,
a veure...
No, però sembla que, com que hi ha tant moviment, doncs, és possible que passi alguna cosa. El que passa que aquesta cosa, però mira, jo descartaria el tema de dissoldre el Parlament i que hi hagi eleccions, jo crec que això no passarà, però potser hi ha altre tipus de canvis, no? Altre tipus de decisions i canvis, sí, de govern. Una crisi de govern.
Dir,
una crisi
de govern. Heu començat la tertúlia, no? Veient-ho tot molt
bueno,
fàcil,
no,
i ara
no
ja a les 10 i 7 minuts.
No, quan dura
ja
tant...
no ho teniu tan clar, crec, eh?
Perquè hi ha un cert consens que segurament no es trencarà el govern, però que pot haver-hi... És a dir, segurament no pot quedar així la cosa. Doncs a mi m'ha fet pensar això de veure Laura Borràs ara entrant a la Generalitat. M'ha fet pensar que potser ella pogués ser objecte d'algun aquest canvi de peces.
Maria, no sé si volies dir
que
alguna cosa més.
Que creus que Laura Borràs entraria al govern?
Jo tinc molta imaginació i se m'ha acudit això, perquè no sé per què ara hauria d'entrar Laura Borràs.
Anna, tu també hem vist totes aquestes imatges, no sé si t'ha donat alguna pista, com ara deia el Jordi, o...
Crec que no hi ha gaire gent interessada dintre de Junts, crec, ni tampoc dintre del govern, que Laura Borràs sigui vicepresidenta del govern, ni, i la primera de totes és ella mateixa, crec, però... Potser s'ha arribat a plantejar, perquè amb el temps que han estat reunits hi ha hagut de tot. Llegeixo en algun digital que fonts coneixedores de la trobada diuen que Aragonès hauria donat 3 dies a Junts perquè aclareixi el seu posicionament. I si conto 3 dies vol dir que l'1 d'octubre, dissabte, han de dir que què faran o que no faran.
L'1 d'octubre?
Clar, vull dir, no sé. Jo pensava que això era un toc d'atenció del president, però ara ja no sé què és.
Marc, teniu alguna novetat d'aquests moviments que hem vist en directe també, d'aquestes entrades i sortides al Palau de la Generalitat?
Mira, ara ho estava preguntant. El que em diuen, de moment, és que Laura Borràs l'hem vist entrar, però no està dins de la reunió ara mateix entre el president i Jordi Turull. Deu estar, una opció és que estigui amb el vicepresident, al despatx del vicepresident. El vicepresident té un despatx al Palau de la Generalitat, i en tot cas no s'ha incorporat, almenys per ara, en aquesta trobada, que no vol dir que no ho facin els propers minuts. També una altra deducció, que la compareixença del president va per llarg, perquè evidentment si s'incorpora més gent a la reunió vol dir que encara hi ha estona per parlar.
Si és que es fa, no us han desconvocat.
És una altra opció. Que
I
no
vol dir també que el posicionament no està tan clar, no? També, potser, perquè si s'està allargant i si s'incorpora més gent, no? Possiblement s'incorpora gent a aquesta reunió, vol dir que les coses tampoc no són tan clares.
Jo començaria a plantejar que des dels esports ho acabin d'explicar,
sí,
perquè
oi?
A més segurament ho faran millor.
Home, millor que nosaltres. No. Home, què dius? Ara, Manel,
Anna, volia dir que per un espectacle d'aquest tipus potser és més adient fer-ho des de la secció d'esports.
No crec que s'incorpori ningú a la reunió, ningú més, sinó que s'estan trobant a fora, és això, el despatx del vicepresident. Suposo que perquè Turull els expliqui en acabar què és el que han parlat, no?
Vaja. Home, fa força gràcia que hagin sortit... És que tot plegat és un teatre que una mica dolentot, eh? Perquè han sortit els consellers de Junts i al cap de 30 segons ha entrat Laura Borràs com si s'haguessin intercanviat 4 paraules i uns sobres a la cantonada amb el carrer del Bisbe. O sigui, quin sentit té tot això?
Tu també tens imaginació.
Bueno, però és que clarament...
Què hi havia els sobres, hi ha hagut... segons tu, Maria? Tu què penses?
No sé, missatges d'amor secrets pels consellers d'Esquerra o qualsevol altra cosa que hi ha en aquest punt de... És tot tan grotesc que ja no em sorprendria res.
En fi, m'arrisco a acomiadar-vos amb el risc de que just marxeu per la porta i comparegui Pere Aragonès. No, no, si us veig que encara esteu per aquí al passadís, no patiu que us cridaré. Sí.
La Maria i jo ens anem junts. O sigui,
mira, doncs tornareu junts també, si és necessari.
Tu creus cada dia en públic que m'acompanya a casa?
No, això no ho he dit. No t'he dit ni on anava.
Això, Maria, ara ho has dit tu. Ara tinc... Que baixàveu l'ascensor junts.
Perdona, però el destí l'has dit tu, jo només he dit que marxàvem junts.
En fi, Jordi Cabré, Maria Vila, Josep Manel Silva...
Bueno, els dos ens agrada la benzina, mira.
Va, vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Fem una petita pausa i de seguida i tornem amb el Guillem i la Paula Ergar. Fins ara.
No, tu saps que ens vols buscar problemes a tots.
RAC 1. Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC 1.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Vinari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC 1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC 1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC més 1 i a partir de les 12, també a RAC 1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega!
El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC 1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena, plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC 1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Vermuts Miró.
És 11:15 de la nit. L'actualitat ens deixa. Avui intentarem fer secció amb el Guillem Femerí i la Paula Ergar. Què tal? Bona nit a tots dos.
Bona nit, què tal?
Home, no digueu que això no és emoció. Estàs
és superemocionant. La propera vegada em porto crispetes, ens quedem aquí de públic.
Sí, ens ha agradat.
Perquè...
Ja us aviso que pot ser també una secció interrompuda, eh? Perquè
no,
si hi ha qualsevol novetat haurem de tallar per donar en directe aquesta compareixença de Pere Aragonès. Però vaja, de moment, si us sembla, anem tirant fins que ens deixin.
Ens descomprimim una mica, no?
Precisament avui volíeu parlar, ara que parlàvem doncs, de possibles ruptures, d'estires i arronses, de relacions que no acaben de funcionar gaire bé, casualitat o no, doncs ens volíeu parlar d'aquest tema, no?, avui també.
Sí, és que són els grans temes, no?, al final de la vida, de les relacions i tot, i és que us volia parlar de l'altra gran notícia de la setmana, més enllà de les portes del Palau de la Generalitat, està Tamara Falcó i el seu matrimoni frustrat.
L'altra gran notícia mediàtica,
sí, home,
social,
totalment,
no?
Sí, totalment.
Ens ha donat molt suc, sí, audiovisual, la veritat.
Home, ha estat perquè... un cap de setmana intens, en aquest
sí,
sentit.
Sí, sí, sí. I bueno, jo t'explico, per qui hagi estat visquent a una cova els últims dies, Tamara Falcó és la filla d'Elisabeth Preissler.
Sí, no, sí, sí, n'hem parlat, també.
Ah, sí, vale,
doncs,
vamos. Reality de Netflix.
S'anava a casar i així ho explicava feliçment el dijous a l'Hormiguero.
La verdad es que fue todo muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz.
Això era dijous,
sí,
eh?
Sí, això dijous a l'Hormiguero, ja és col·laboradora de l'Hormiguero, va explicar això.
Sí, dijous... perquè s'havia compromès, no?
Sí, s'havia compromès, havia posat una foto a l'Instagram de la seva felicitat. Sí, que 14.000 demanat...
euros, eh, com... l'anell? Sí. Quines ganes de llançar...
Sí, doncs la veritat és que un anell que...
Per ella, jo crec que 12.000 euros no és res, no? És
com no, jo no ho deia pels diners, ho deia perquè... Mira, jo no me l'hagués posat.
Ah, a mi m'agrada, eh?
Sí?
Sí, bueno, però vamos, mira, així me va. Llavors, el dia següent, és que, vamos, ni 24 hores després es filtra un vídeo en el que el nòvio, aquest Íñigo Nieva, és el típic... A veure, no sé si puc dir-ho, pijo madrileño...
Sí, home, clar que pots dir perquè és el que és.
És que
té
tota la pinta de cantamañanas... com es diu? Barretas?
Un penques, seríem un penques. Ah, un penques en tot.
Sí, sí, sí.
Vamos, que
ja se'l veia venir una mica, no?
Però ho veiem tots menys ella. Vale? Fins que
l'altre dia... Ja
sí, totalment.
Es filtra un vídeo en el que ella s'està liant amb una altra noia. Evidentment no és Tamara Falcó, és una model als Estats Units, està a un festival de música, i bueno, aquí ja no hi ha manera d'amagar-se, no? Ja tothom sabia que ha estat infidel, i la Tamara treu la fotografia de l'Instagram de
Casanova. Aquesta la de l'anell,
Sí, trenca amb ell, ell fa un comunicat en què està, bueno, arrepentit, bueno, demana perdó, però
no, primer diu que no, que,
sí, no,
que és de fa molt de temps, no?
Sí.
Que era del 2019. Mm.
Ah, exacte, però després el brillen...
L'enganxen en directe, també, a Sálvame. I...
Vamos, que no hi ha sortida. Llavors, la pregunta meva és, Anna, tu què creus? Què és més un tema d'infidelitat o més un tema de discreció? Perquè a vegades és més... Ella igualment es vol casar el millor, però clar, com ha estat en públic tot això...
Ja... Yeah. Home, a veure, és que aquest té molts factors, també, perquè just que dijous digués aquestes declaracions que sentíem...
És que és una...
I que passi això, home, jo entenc que a pobra noia doncs, li feia il·lusió i ho va publicar a les xarxes com deu publicar la meitat de la seva vida.
I voy a ser muy feliz, dice.
Bueno.
Tot el que a mi em recorda molt, no sé si tu l'has vist, la pel·lícula de Sexo en Nova York.
No l'he vist.
En què la podeu veure a HBO, ara que està tot això molt recent, en què Carrie Bradshaw es va casar i a l'altar el Mr. Big, que és l'home de la seva vida, s'arrepenteix i no va. Llavors ella ha de dir a tothom que ho es cancela la boda, amb tota la vergonya que això suposa, al final ell s'arrepenteix, torna, però ella ja li diu que ja no, i bueno, d'aquesta manera.
Carrie! Ha sido un ataque de nervios, pero ya estoy bien.
Aquí le está pagando un poco.
¡Sabía que lo harías! ¡Lo sabía!
Carrie, cuánto lo siento.
¡Me siento humillada!
Lo siento. Lo siento, Carrie.
vamos. És aquesta humillació, no?, de pública, que diu...
La vergonya,
és que
no?
Es pot perdonar, això, clar, potser tu ho pots perdonar, però després... I una mica també com la sèrie aquesta que es va estrenar fa poquet a Netflix, que es diu Intimitat, protagonitzada per Leicia Ituño, i que és una política molt important, que es filtra un vídeo sexual d'ella amb una relació extramatrimonial, a la seva vida professional trontolla, també la personal, però la personal només perquè és el tema públic, perquè ells dos feien amb el seu marit vides per separat.
Alcaldessa, no? I a nivell públic surt aquest vídeo que ens fa pensar més en el tema de la privacitat. No?
Clar, i llavors dius, però ¿cuánto pesa la privacidad?
Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
Aquí el tema públic és el més evident. Intimitat també plantejava fins a quin punt el que, una cosa és el que té la parella parlada, no? I el que assumim nosaltres com a públic, no? Potser aquest matrimoni ja ho té molt assumit, aquestes infidelitats, i fins a quin punt el fet que surtin a la llum fa que nosaltres, com a societat, implementem com prejudicis molt retrògades, no?
Ja, quan potser això, la situació de portes endins, doncs està normalitzada.
Recordem una mica el cas de Santi Millán, no? I les primeres reaccions, en aquest sentit, tothom assumia que era una infidelitat i després resulta que és una parella oberta, en aquest sentit. Això també ho anem veient i van canviant molt amb la societat, però si hem de parlar d'alguna infidelitat sonora, forta, i a més, amb aquesta dualitat entre la dona que pateix la vergonya pública i la dona, en aquest cas, que forma part de la infidelitat, des d'avui a Netflix, una pel·lícula que també fa anys que estem sentint a parlar i que per fi s'estrena, Blonde, aquest biòpic de deconstrucció gairebé experimental, diria jo, sobre Marilyn Monroe, amb Ana de Armas, i, òbviament, aquella infidelitat pública del Kennedy amb Marilyn Monroe, en aquest cas.
I've played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
Us he dit que és una pel·lícula magnífica, perquè jo crec que la majoria del públic, quan entri, als 5 minuts una miqueta ratllarà i ratllarà canviant, perquè és una pel·lícula massa espessa, potser per veure a Netflix. Sí que és veritat que la vida de Marilyn abarca moltes coses en aquesta pel·lícula. Divorci sonats, també, no? Judy Maggio i Arthur Miller. I la part de Kennedy es toca molt la passada, però és cert que és aquesta infidelitat de les més recordades, no? Sobretot com gairebé tothom una miqueta mediàticament sabia que Kennedy doncs, tenia les banyes que tenia.
I aquí parla ja de l'Òscar per
Ana de Armas. No dubteu que nominada estarà.
Tinc moltes ganes de veure-la.
Té una gran rival, que és Kate Blanchett, que sembla que va directe al tercer Òscar, però Ana de Armas, mínim, estarà nominada. És un espectacle en aquesta pel·lícula. Abans, la Paula parlava de Sexo en Nova York i si recordem a l'actor del Mr. Big, el Chris North, és un dels altres grans infidels a la televisió, perquè hi ha una gran sèrie, que és The Good Wife, que tot arrenca amb aquest personatge posant-li les banyes a la seva dona, i una dona que ha de trencar amb això i espavilar-se i reivindicar-se com a figura independent, no? Respecte al marit, amb aquesta gran The Good Wife.
Iba a comer con mis amigas de tenis, iba a recoger a los niños al col, me tomaba una copa de vino a las 5. Me pasé 15 años lavándole la ropa, limpiando la casa, sin hacerle nunca ni una pregunta. Cuando alguien cambia su vida, normalmente es porque tuvo problemas.
Doncs aquesta sèrie, podem dir que realment ha sigut tot un univers que ha sorgit d'una infidelitat, perquè és aquesta dona que al moment que surt públicament la infidelitat del seu marit, que es vol presentar a senador, diria, un càrrec polític, doncs tot és tan públic que ella d'alguna manera ha trencat amb això, no? I és una sèrie que després de 7 temporades ha tingut un spin-off con The Good Fight, que està acabant ara mateix.
És molt bona.
És millor.
On es pot veure ara?
A Movistar Plus, l'spin-off, The Good Wife, The Good Fight, perdoneu, i The Good Wife. Ara diria que està
al
català, que ho hauria de mirar, perquè acaben canviant, però bé, si la buscava està disponible a alguna plataforma segur, i The Good Fight sí que és una sèrie política impressionant, que bé, que neix això, imagineu-vos, d'una infidelitat pot acabar naixent un gran spin-off.
A veure, més exemples d'infidelitats.
Home, a Friends, no, Paula?
És que a Friends, tu te'n recordes quan Ross i Rachel es donen un descans, i bueno, trenquen un dia, crec que és un dia,
una nit. descans que mai... Que a vegades... Ah, no, jo no sabia que havíem, que estaven descansant, no?
Sí, sí, que s'han barallat i trenquen, però una mica ella pensant, tornarem demà, i ell diu, bueno, pues, vaig a descansar la ment una mica i s'enrotlla amb una altra dona, la dona de la copisteria de baix de casa. Ella s'assabenta perquè li diu al com es diu, el cambrer del bar, que està enamorat de la Rachel, vamos. El Gunther li diu a la Rachel, perquè està enamorat d'ell, i li diu, Ross, t'ha sigut infiel. Llavors, bueno, aquí comença tota, bueno, la gran bronca i ja la ruptura definitiva, perquè ella diu, ell diu, estàvem en un descans, i ella diu, ja, però igualment és infidelitat.
Mi madre creía que lo nuestro no se solucionaría jamás. Ella decía, si te engañará siempre. Oh, ojalá no hubiésemos perdido estos 4 meses. Pero si lo que necesitabas era tiempo para poder apreciar debidamente las cosas...
¡Estábamos tomándonos un descanso!
Aquests crits del Ross, eh?
Clar, doncs això, ho perdonaries o no? Si estaven en descans o no?
Llavors, sí, a banda d'infidelitats, també volíeu parlar de divorcis, perquè ha estat una altra de les grans notícies, podríem dir, d'aquesta setmana,
bueno,
no?
Bueno, a mi em té això en vilo. Risto i Laura Escanes anuncien el diumenge, precisament, al prime time d'Instagram, perquè el diumenge és el dia en què més usuaris té Instagram, per la tarda.
Diumenge tard, allò...
I tu saps que ells viuen d'això. O sigui, ells són uns professionals dels likes. I llavors Risto fa una story dient se viene comunicado amb un compte enrere, com si dient, no sé, a lo millor...
Clar, un nou programa.
Sí, comunicarà que es posa pèl a Turquia, no sé, el que sí. Però el següent és que posen una publicació als dos dient que es separen. Ho fan d'una manera molt estranya, amb bromes de per mig, dient ell que li ha gràcies per fer-li papa de Roma, papa en majúscula, sí, perquè la seva filla es diu Roma, però amb aquest doble sentit, posant fetge d'inici i fetge de final de la relació, com si sigués un mort, no?
Quan I comptant els anys, els mesos, clar, i els dies, exactes,
i el dia de final,
no?
És aquell dia, o sigui, com si tu tallés avui i ho poses a l'Instagram corrents, o sigui, no sé, una cosa que a mi em sona, bueno, m'olora tot a campanya de màrqueting, i diràs, i per què han de fer aquesta campanya de màrqueting? Mira, jo crec que ho tenen una sèrie de Netflix que estan filmant i estan veient com a experiment social, a veure què passa si se'ls separen, o que el seu últim podcast que van pujar parlava de les ruptures. Segurament han multiplicat les escoltes gràcies a això. I bueno, a mi tot això em recorda molt el capítol aquest de Black Mirror, que podem veure a Netflix, i que parlava de com la vida al final es condiciona tota per les xarxes socials.
Totalment. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa.
Doncs, com veieu, al final les relacions també poden passar a les xarxes socials, no? El que dèiem abans, allò que passava en Facebook, doncs, recordeu, estic en una relació.
En una relació, doncs,
quan creies que no estàs solter, ja et sortien els comentaris.
Què ha passat?
Ja vivim també aquest... Vivim en un món de xarxes socials, i això ho tractava molt bé Black Mirror. Voleu... anem seguint amb algun divorci
més? És que
no
tenim més temps.
Fem el divorci polític, no?
Sí, ens hem de centrar ja també amb el que està passant avui d'actualitat política. Em sembla
altre divorci.
Em sap greu deixar-ho aquí, però, total, en fi, ens podem guardar també algunes altres sèries i pel·lícules de
això
divorcis
seguirà.
I
de
separacions. En fi...
La crisi política, mira, la setmana vinent, potser...
Sempre podeu trobar la manera de connectar-ho. En fi, Paula, Guillem, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé. I nosaltres el que fem, quan falta un minut per 11:15 de la nit, és connectar de nou amb el Palau de la Generalitat, amb el Marc Martínez Amat. Marc, bona nit.
Bona nit.
Alguna novetat a aquesta hora?
Doncs no us puc donar novetats. Continua la reunió, no ens han dit que hagi acabat encara, entre Pere Aragonès i Jordi Turull, per analitzar la situació del govern, si hi ha o no hi ha ruptura, com continua la relació entre els dos socis. Hem vist entrar en aquest el Palau de la Generalitat la presidenta de Junts, la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, però, pel que ens diuen, no està participant en aquesta trobada, almenys de moment, i estem pendents de la compareixença que ha de fer el president de la Generalitat quan acabi aquesta reunió, en què expliqui la conclusió tant d'aquestes trobades com les que hi ha hagut anteriorment del Consell Executiu executiu extraordinari en què ha demanat un per un als consellers si mantenien la confiança en el president i en el govern o bé secundaven l'amenaça d'una moció de confiança que ahir Junts per Catalunya li va etzibar en el debat de política general.
En fi, gràcies, Marc. Estarem pendents d'aquesta compareixença de Pere Aragonès. Que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
I saludem ja aquí també, tenim a l'estudi d'Aleix Pariser. Aleix, què tal? Bona nit. Avui fem un enllaç una mica diferent.